La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real el doctor don Manuel Grané y Font. El entierro tendrá lugar mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia arciprestal, domicilio del finado calle Ramón y Cajal, número 20, quinto B. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79, a partir de hoy viernes 4 de la tarde. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 10 de març, un dia gran que celebrem en la ciutat de Vila-real perquè és el centenari del Vila-real Club de Futbol, perquè és la il·lusió de tot un poble i va néixer en 1923 i va ser un dia com avui, un 10 de març. Serà a l'Estadi de la Ceràmica on es començaran o continuaran les celebracions, perquè abans, des d'esta casa, tindrem l'honor de començar, i ho farem, amb una tertúlia d'enamorats del Club Groguet. I a partir de la una del migdia i fins les tres, Javi Mata ens conduirà per un viatge en el temps, que podran viure'l en directe al Saló d'Actes de la Caixa Rural, però també podran escoltar-lo des de la vostra casa, ja sabeu, des de Ràdio Vila-real. No us ho perguen, és una cosa que només se viu una vegada en la vida. Comença Protagonistes. Sols et queden unes poques dents sanes? Sabies que és possible aconseguir una nova sonrisa en unes poques hores? En la Clínica Dental Joan Llop estan especialitzats en cirurgies de càrrega immediata per a que disfrutes de dents fixes el mateix dia de l'operació i oblida't d'incòmodes pròtesis. Si estàs pensant en donar-li una segona oportunitat a la teua boca, en Clínica Dental Joan Llop ho aconseguissin. I sí, tan sols a 10 minuts de la porcelanosa. Quiero un 2008. Bueno, no. 3008. No. Un 308. Espera, mejor un híbrido. O eléctrico. O no. Ay, no sé, la verdad es que me gustan todos.
Tranquila, en Leonauto Castellón y Villarreal tienen el Peugeot que necesitas. ¡Ah! Y con entrega inmediata, no te lo pienses.
Avenida Castellbell, 75 Castellón y Avenida Francia, 60 en Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Bocaterías Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Mura, 12 de Villarreal.
Estás escoltando la 92.2 de la frecuencia modulada.
L'alcalde de Villarreal, José Benlloc, va participar a l'homenatge als caiguts del 9 de març de 1810 en el marc de la Guerra de la Independència. Benlloc va depositar una corona de llorer al monolito de la glorieta Herois del 9 de març, situada en Almassora, acompanyat per l'alcaldessa d'aquesta localitat, Merche Galí, i les regidores de l'Ajuntament de Castelló, Pilar Escuder i Mònica Barabàs. Juntament amb els altres representants municipals, amb aquest acte es rep homenatge als veïns de les tres localitats que van morir per defensar el territori davant de les tropes franceses. Els veïns de Villarreal caiguts en aquell enfrontament van ser Francisco Traver, Francisco Cercos, José Segarra, Mateo Mondragón, Juan Gallén, José Berchili, Manuel García Prades i Bautista Tellols. I l'Ajuntament de Villarreal, a través del Servei de Neteja Viària, incorporarà una nova màquina de fregat que permetrà actuar en aquelles zones que precisen un tractament addicional per al seu correcte manteniment. Així les coses, aquesta novetat permetrà disposar en una mateixa jornada de tres agranadores i una fregadora que serà d'especial utilitat en places i com a tractament addicional en la neteja de la caiguda de fruits o després de la realització d'esdeveniments. I també Villarreal recupera 120.000 quilos de vidre en la campanya de Covidrio Festes amb Resó. El municipi rep un guardó en vidre que reconeix la implicació de la ciutadania i els seus festers per aconseguir unes festes més sostenibles. La campanya de sensibilització amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància del reciclatge dels residus d'envasos de vidre va tindre lloc en les passades festes. I la localitat d'Almassora avança a març la 11 ruta de la tapa i el vi. Els establiments oferiran les seues creacions abans de Setmana Santa, del 31 al 30 d'abril. Els nous locals participants de la 11 ruta de la tapa i el vi d'Almassora han presentat aquesta setmana els seus plats en el mercat central davant del jurat professional i la corporació municipal. Aquesta edició gastronòmica en tapa beguda inclosa per 4 euros durant els caps de setmana s'avançarà a la Setmana Santa començant el divendres dia 31 per a finalitzar el diumenge, dia 30, però d'abril. Els establiments hostelers, acompanyats per l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, i el regidor de Comerç, Javier Martí, han mostrat la tapa tambor i la creació de la pròpia que oferiran al públic. I Borriana otorgarà a partir d'enguany el premi a la crítica Sandra Quino Puig, dota amb una quantitat econòmica de 300.000 euros que substituirà el que fins ara es denominava premi a la millor crítica local. La falla guanyadora d'aquest premi entrarà directament en la convocatòria dels premis generals que s'otorgaran entre tots els premis a la crítica local de diverses poblacions falleres. I Ford planteja un ERO de 1.100 treballadors de la planta d'Almussafes, vora un 20% de la plantilla. La direcció ha anunciat que les organitzacions sindicals l'obertura d'un període de negociacions que justifica el procés de reestructuració de la multinacional a Europa.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Noticia patrocinada por Grace Anzul.
¿Vols fer un regal inolvidable per a la teua persona estimada? No cal que penses més. T'oferim des d'un detall floral fins a un viatge al paradís. Consulta la web www.graceandsoulevents.com. Carrer Cova Santa número 20. Telèfon 615-378-400 o segueix-nos a les nostres xarxes socials.
Recorden que si volen fer d'allò de lo més preciós un event que tinguin en poc, pot ser una boda, una comunió, fins i tot un cumpleanys, el que necessiten. En Greix Anzul els prepararan i ser decorat en els que vostès se'ls identifiquen. I si tenen que fer un manifest, tenen unes cistelles de flors, conforme vostès vulguen, precioses, que de ben segur s'acoplaran a lo que vostès vulguen o desitgen. Miren, ahir ens deixava don Fèlix Quirós Candau. Qui era? Pues era un enamorat del patrimoni local, un investigador capaç de recuperar històries i vivències dels nostres avantpassats. I així, en esta casa, vam tindre el plaer de sentir un programa que ell va fer en el 2019 i que vull que el recordem.
A 7 continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Moment de parlar de tradicions i, com sempre, en aquest espai ens acompanya el regidor de l'àrea, Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs avui il·lustrem aquest espai sonorament amb una cançó que parla del joc de les cadires, perquè justament aquesta és la temàtica, no tant les cadires, sinó la part de jocs tradicionals.
Sí, jo crec que este és un dels jocs que ens ve fàcilment al cap, que tots hem jugat de menuts, no? I que cantàvem esta cançó que acaba dient que quan la dansa acabarà, una cadira faltarà. Uh-huh. Hi ha moltíssims jocs que, malauradament, en els últims temps doncs hem anat oblidant, no? Perquè les consoles i les maquinetes doncs han fet tot i ser han fet com de substitut d'estos jocs que eren molt sans, molt esportius, no? I que evidentment a Villarreal també hem tingut tots de la meva generació i de les d'ara, perquè les escoles estos jocs se continuen mantenint. L'únic que, doncs, per fer una empenta a la nostra tradició en jocs, no? Doncs per això també volíem parlar avui en este programa de tot això, no? Les boletes, les birles, els bufos, el canut, el cèrcol, el llançament al 7:30, la gallineta cega, mare carabassera, en fi, jo crec que la persona més adequada en este poble és Fèlix Quirós per a parlar d'això, que perquè va escriure un llibre precisament aterrant, perquè estos xocs tenen la seva versió també vilarealenca, i ell va escriure el llibre Els xocs tradicionals a Vila-real, que és una recopilació dels xocs de carrer dels nostres majors, que és un llibre fantàstic que ja fa temps va fer Fèlix Quirós, i per això està així amb nosaltres.
Doncs Fèlix, sense més el saludem, molt bon dia i moltes gràcies per estar així a la 92.2.
Molt bon dia a vosaltres.
Doncs es estava parlant abans de començar, no?, que tot i que n'hi ha un bon grapat, encara en podia haver afegit algun més, no?, a aquest recull de jocs tradicionals.
Pues sí, pues n'hi han escrits 88, més m'ha quedat sense escriure, que no me va vindre a la memòria, perquè també havia jugat, que era un que seria vuit d'aralles, molt curiós, i l'altre, el caboto, que és que no he jugat mai, perquè el cap ha pensat que no és mai per pegar-li cabotaes, però sí. El joc consistia en ajuntar-se dos i pegar-se cabotaes a veure qui seria, com els rinyes estes descarneros i això que vem a vegades, que s'han... i les cabres ibèriques, doncs una cosa així era el joc.
Pues sí, millor no jugar-ne, no? Millor. Sí. Jo s'ha descartat. Com va sorgir, Fèlix, la possibilitat de que vostè fera aquest llibre?
Pues mira, me va sortir la idea, estan en la tertúlia de la Caixa Rural, n'hi haven persones de 80 i 90 anys i que se recordaven de coses, a lo millor inclús n'hi ha jocs que nosaltres no els hem jugat a la nostra generació, que els jocs es jugàvem la dècada dels 40 i 50, era la generació nostra de la meva edat, que jugàvem a tots aquests jocs del carrer, però n'hi haven alguns encara més antics, i entonces me vaig ficar en contacte i jo dic, vaig averiguar aquests jocs, i d'ahir pues, va entrar el Cuquet, vaig anar anotant-ne, fins que ja vaig reunir estos 88, i vam tindre la sort que en tradicions també, pues, en la normalització lingüística i Pasqual Batalla se va interessar per el que havia fet, i se publica este llibre que se va presentar en Villarreal en la UNED, i va ser un èxit perquè van portar 100 llibres per repartir, i se van anar molta gent sense llibre, que se van apuntar, se va fer una segona edició i se va repartir tots, que estan agotats, que tampoc n'hi ha.
No, em queda, no, així que és important, però es pot consultar el que tingui interès per internet, també ho diem, no, per si algú ho vol, però també curiós que tots tinguin nom, perquè de ben segur hem jugat a moltes coses i no sabem què tenen nom, no? Jo suposo que també és una de les bondats d'aquest llibre, que inclús li fica nom i dius, escolta, pues això és el que jo jugava i se deia així, no? Que potser també siga peculiar, no?, el fet de que tot estiga amb un nom.
Sí, podíem fer una lectura de l'índex dels jocs que n'hi ha, que se van publicar en el llibre, i molta gent que estarà escoltant-nos dirà, ui, sí, pues este, ui, pues també, aquell, este també he jugat. Les persones que tenen ja 60 anys, pues, de cap amunt, pues, han jugat a tots aquests jocs, però segur. Podem fer un d'això, pues mira, pues el primer era a galop, a la una a la mula, a les llargues, a mi gusto, all, Anton Pirulero, arca, barquetes, batejos, birles, bocao, boletes, boli, borinot, bou de sac, casera de oronetes a la séquia major, casera de les oronetes pel carrer, i després algun podem puntualitzar com se jugava, el canut, capicua, la carabina, caretes, carregueta de pebre, carreres de caragols, carreres d'anses d'olla, conillet amagat, corbelleta, corda, corral de matí a carabassera, corregeta, cromos i caixetes de llumins, el que se va a Sevilla per de Susilla, escalfallons, escalfamans, espardenyeta, la fava, el fendri, fona, gallineta cega, garrot, granera, guinot, ídem, joc de l'anguila fina, joc de l'anguila rasposa, estos eren dels antics que nosaltres...
Pues este és l'homenatge... Este és l'homenatge que han volgut brindar-li des d'esta casa a don Fèlix Quirós Candau. Això quedarà sempre com a patrimoni, no? Com a patrimoni d'este enamorat, d'este, el nostre patrimoni local. Moltes gràcies, don Fèlix Quirós Candau.
S'escapen les cadires, la rullana té un forat, i les cadires s'escapen.
setge.
Noticia patrocinada por Grace Anzul.
Vols fer un regal inolvidable per a la teua persona estimada? No cal que penses més. T'oferim des d'un detall floral fins a un viatge al paradís. Consulta la web www.graceandsoulevents.com, carrer Cova Santa número 20, telèfon 615 378 400, o segueix-nos a les nostres xarxes socials.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Villarreal. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Villarreal. Reserves al 964-8383-02.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Conoces Herbote? Es un multiespacio enfocado a tu bienestar. Podrás encontrar una cafetería saludable, una arboristería, una tetería y una tienda de regalos. Pero espera, hay más. También tienes terapias holísticas como masajes, hipnosis, entre otras. Estamos en la Avenida Francia 37 de Villarreal. Teléfono 697 20 98 63.
Disfruta de la Magdalena a la Gallata Leu de María Agustina. El dissabte pel matí, Los Insolentes. I a les 11 de la nit, Orquesta Avenida Sur. Diumenge a les 11 de la nit, Orquesta Fish XXL. Dilluns per la vesprada, Los Insolentes. I per la nit, DJ. El dimarts, DJ Flamenco. I a les 6, Efren Castellón. El dimecres per la vesprada, Los Simples. I per la nit, DJ. El dijous, Dia dels Xiquets. A les 11, Payasos. A les 6, Los Insolentes. I a la nit, DJ. Divendres, Los Inhumanos. I per la nit, Remember. I el dissabte 18 a les 11, Orquesta Sauron. Viu la Magdalena a la Gallata de María Agustina.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida El Airón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-me cas. Confia en Grúas Tomàs.
Les falles de Borriana ja estan al carrer. Des de la planta, el 15 de març, fins al dia de neu, l'esclat final de la crema, l'Ajuntament de Borriana et convida a disfrutar de les nostres festes més representatives. Per a viure l'extraordinària explosió de música, color, pólvora i art i l'ambient faller al carrer. Per gaudir de la tradició, dels bunyols, de la indumentària artesanal, de les mascletaes, de l'art efímer dels monuments, de la nit del foc, de l'ofrena o de la crema. Acosta't a Borriana. Borriana, una mar de possibilitats. Viu les falles. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat. Un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41.
I com parlàvem al principi del programa, avui és el dia gran de la celebració que ha preparat el club i l'espectacle inolvidable que repassarà els 100 anys de la seva història. Recordaran figures emblemàtiques de la cultura de Vila-real com Francisco Tàrrega, això és el que veurem dins del camp de la ceràmica, intervendrà també la dolçaina i el tabalet, i així també escoltarem en directe la cançó del submarí groc dels Mustangs. Seran representants de la ceràmica la de, bueno, o els que es presentaran la ceràmica i de la de Tornarem a l'últim ascens, i també la coral de Sant Jaume perdó, entonarà i ser himne oficial, i Nacho Cano amb els, també els centenars de músics de la província li donaran vida en viu a l'himne del centenari. I tot això caldrà sumar-li també la participació especial de la prestigiosa companyia de teatre de Vila-real, Xarxa Teatre, que realitzarà un espectacle a l'altura del centenari. Miren, és hora d'obligat... ho tenia que dir. Tenia que dir-lo obligadament, perquè això és el que viurem en el estadi de la ceràmica, el que era l'antic Madrigal. Però així en la nostra casa, a partir de la una, recorden que es començarem, nosaltres li donem ixa partida, ixe pistoletazo de salida que diuen al centenari del Vila-real, perquè es començarà així a la una fins a les 3 de la vespre. Ja recordem que Javi farà ixe, ens conduirà per ixe repàs de la història. I ara, per calentar els motors, tenim una tertúlia d'enamorats del Vila-real Club de Futbol. Els presente, aquí tenim així, avui en la tertúlia tenim a Fernando Peris, que com tot el món coneix i sabrà, és un dels més enamorats del Vila-real Club de Futbol. De fet, fins i tot té una ràdio per a mantindre a tota l'afició. Molt bon dia, Fernando.
Bon dia, Susana.
Tenim també a Montse Muñoz, que tinc que dir de Montse Muñoz que és una gran enamorada del Vila-real Club de Futbol. De fet, és la que més passió li posa, perquè ha d'estar ben pendent de vendre publicitat per a que tots i seus partits del Vila-real Club de Futbol i per esta ràdio. Bon dia.
Bon dia.
I també tinc a Núria Ortí, ella és empresària. Ella hereta l'afició de sa mare i no contendre això la transmetís a la seva filla.
Bon dia.
Bon dia, Núria.
Sí, passa de generació en generació, l'ADN groguet.
Que a més avui va...
De groc, com toca.
Com toca, de groc. I tinc a José Luis, ell també és empresari. Molt bon dia, José Luis.
Bon dia, Susana.
Ell participa en una de tantes coses que fa el Vila-real Club de Futbol, com és Groc Talent. I ell és el cantant de les tres bandes, tres grups. Concretament és el cantant de Sala 4, que actuarà en diumenge, no?
Sí, el diumenge en la plaça de Llauraor.
Et sentim vosaltres, José Luis, però com se trata de que te senca els oients, ara ja se sent. Ara ja se sent. No. He tenim que apretar ahí.
A veure, ara? Sí.
Que bé, no? A més, dona compte, tu saps el que és un micro, no?
Sí, bueno, sí, més o menys la mateixa connexió que el que jo gaste, sí.
No podies haver tingut més bona entrar
claro,
que regulat el micro,
jo
no?
Jo mateixa, exactament. Sí, pues sí, realment el diumenge fem una actuació, la final és el diumenge, nosaltres concretament és a les 5 i mitja en la plaça del Llaurador, i bueno, bé, una proposta que ha fet el club, que ja fa uns anys que està fent-la, i la veritat és que hem aplegat ahir a la final, som ja entrar en una edat, pues ja que estem competint en xicolòmol.
José Luis, me permitisses que jo diga el que ha parlat en privat d'això?
Sí.
Jo sóc amiga d'una familiar teua,
sí.
I en privat tu dius, collins, si és que al costat dels altres dos grups nosaltres pareixem sons pares?
Sí, més o menys sí.
Però no, això però és el que has dit en privat.
Però també mos ompli de...
Hombre,
mos dona una satisfacció especial. Haver aplegat a una mà plegat, sent totalment amateurs i sent només per el gust a la música i per algo que tenim en comú nosaltres quatre. I hem pogut aplegar ahir, bueno, la gent mos ha recolzat, tenim més de 1.100 visites en YouTube, que per nosaltres això és una meravella. Inclús
teniu fans?
Que, sí, inclús gent que mos ha conegut pel carrer i em diu, va, vosaltres sou els de... És del concurs, claro, i això ens pira una miqueta de sorpresa perquè cada un té el seu treball i no tenim res que veure en la fama ni en tot el rotllo este. I hem aplegat ahir, pues segurament serà fins ahir hem aplegat, fins al diumenge, però ho fem amb molta il·lusió i ens sentim molt orgullosos d'haver aplegat on hem aplegat. I després estar molt agraïts al Villarreal per l'oportunitat que dona a la gent que està començant, en que nosaltres tinguem una edat ja pues que... Segurament no acabarem vivint d'això, però als nostres nets li ho direm. El iaio va tocar en el Llaurador i per nosaltres mos ompli molt. Saps?
A mi el que em transmitís el club és que este concurs Groc Talent té com a finalitat descobrir i facilitar que se coneguen a grups com els vostres.
Grups provincials, sí, que diguem que estan començant. Sí que és veritat que no diu, pues tinc que començar, el gent jove que estàs començant, tampoc ho especifica, sinó que diu grups que estan començant, entonces nosaltres sí que entrem en ese, encara que hem començat tard, però sí que hem començat fa poquet, entonces sí que entrem ahí en el grup este, no?
Tu eres el cantant.
Jo sóc el cantant, sí.
Del teu grup.
Sí.
Vosaltres sou totalment amateurs, és dir, vosaltres no feu ningú bolo de moment.
No, nosaltres no hem tocat a cap puesto mai, llevant d'una actuació privada en una nave d'un que és un dels components del grup que inaugurava la nave, entonces van fer una inauguració i era davant de 20 persones o 25, no, només. No han fet una actuació pública a cap puesto. I bueno, bé.
Que és a tres dos grups, sí que
se dediquen. Sí, l'any passat van fer Estar a l'Aldea, que van fer 20 i pico xires per tota la província, i després Generació Z, de fet, actuen el divendres, el dissabte, i el diumenge per la final, i estan pràcticament, tenen concerts per Madalena, per Falles, són grups que ja tenen el seu nom, tenen Instagram, tenen Facebook, nosaltres no tenim res. No tenim res més que...
Les ganes.
Tenim música, tenim música, tenim un molt bon directe, això sí que ho tenim, i sobretot ganes de tocar i de que la gent del poble, pues, veig que la gent del poble tocar en directe.
Ahir vas estar, de fet no vas poder vindre ahir, perquè vas estar en l'organització.
Sí.
Avança'm algo de l'organització.
Bueno, pues l'organització va ser que vam quedar en la ciutat esportiva els tres grups i el que vam fer és un sorteo perquè ja se van les bases, ja estava aixina. Se van classificar els tres per votació, diguem, popular, per votació de que va entrar a la pàgina del Villarreal, se va votar i entre esos tres pues després se va fer una votació totalment a l'azar allí davant de tots per veure el turno de qui tocava primer i qui deixava de tocar primer el diumenge. I després...
Sí, però i podem saber qui toca primer?
Sí, sí, crec que toca primer Generació Z, després toca l'Aldea i després toquem nosaltres. Bueno, això ja...
Es comença a les 4?
Sí, a les 4 i mitja, a les 5 i a les 5 i mitja nosaltres.
Bueno, ara no, jo crec que hem sigut uns beneficiats.
Nosaltres hem tingut sort,
no,
la veritat és que hem tingut sort perquè a les 5, a última hora, quan més gent acudís al camp... Enseguida n'hi hauran allí 10, no ho sé quantes persones poden haver a la plaça on hi haurà ara i 6 hores, però és un partit important, que és el Betis.
Més de 20 n'hi haurà, no? Que va ser un autocar.
Sí, per supost, per supost. Entonces, a part que estan totes les famílies nostres, que ells també s'han fet camisetes, estan organitzant, tenim un club de fans així de repent.
Clar. Ara ja falta les xarxes socials i...
Sí, bueno, en això estem una miqueta verd, també té que veure una miqueta l'edat. Però tenim que començar perquè a més molts en això ens guanyen per golejar. Nosaltres no tenim res, ni clar, aquesta gent treballa en Instagram, treballa, fan uns supervídeos, nosaltres no tenim res. De fet, el vídeo que tenim que està en YouTube el van gravar només per l'actuació del Villarreal, perquè no tenim, nosaltres tot el que tenim són gravacions de mòbil i no tenim aixina una producció especial com tenen aquesta gent, saps?
José Luis, per això tu eres avui el protagonista, perquè evidentment no sabem on arribaràs, tu dona compte que li passa igual al club de futbol, perquè dona compte 100 anys darrere, Fernando, el club estava com està ara José Luis, és dir, sí. Bueno, pues era un club
1223,
que la gent no vivia de lo que cobrava en ese club, i hi ha un empresari que sí. Decidís invertir.
Sí, bueno, és una comparació que és perfectament vàlida, no? És el naixer, José Luis està il·lusionat i a més pues se mereix, que a més pel camí que ha elegit, no? del Villarreal i tal, dels amors als colors i l'amor a la música, lògicament, i és una i, sí, i és perfectament l'any 1923 pues cavallero del deport, perquè i un jove en aquella època, don José Calduc, pues efectivament, vam emprendre una tarea, una tasca que això és el, diguérem, va prendre el germen i, bueno, i Villarreal, i ja sabem una miqueta la història, no? Permís de primer era el Club Deportiu Villarreal i després el Fogetecat i després ja el Villarreal Club de Futbol. Jo òbviament per circumstàncies de l'edat i també perquè sóc l'abonat número 6 del Villarreal, no? O sigui que els anys que ja estic en el tema de sempre ser, diguérem, seguidor i forofo, que sempre ha dit, jo no sóc un aficionat normal quan se data del meu equip, sóc un forofo.
Ui, així no n'hi ha ningú aficionat normal, així Vuitton són forofos.
Forofo. I és així, no? O sigui, quan parles del Villarreal, pues, ho sents i bueno, te recordes de molta gent.
De molta gent. Núria, estem en el moment, perquè clar, 100 anys d'història d'un club no se complixen mai al nivell que estem.
No, al nivell que estem, ni pensar-ho. No, jo crec que quan a lo millor Fernando ho va agarrar, no se imaginava que els 100 anys se podien complir en el moment del
més
club.
Més dolç.
Claro, sí, estem en lo més alt.
Què queda per guanyar la Villarreal?
Ui, no ho sé.
Jo, una copa al rei, una copa al rei.
Bueno, sí.
Sempre queda algo, no?
Sí. Sempre queda, està clar.
Però han guanyat lo més de lo més.
Lo més.
Sí, sí, està... A mi n'hi ha que tindre sempre comparar-ho en... Ficàs a terreno de lo que són els demés i ets tu, no? Pues en definitiva, pues un equip d'una... A mi no m'agradi de població de 50... Algo més de 50.000, m'agradi d'una província de 600.000, no? Però així no, tot és poc. O sea que...
I esta nit, jo no sé... antes de que arribaren els tertulians, Montse i Núria estaven encara elles repassant si quedava alguna entrada. No, Montse?
Sí, Núria me comentava que les amiguetes de la seva filla s'havien quedat sense entrades. I jo sí que ahir vaig estar en la tenda i sí que van comentar que n'hi havia alguna entrada, però de Font d'Honor no, sinó de
és altres. Dir, jo no sé vosaltres què penseu, però el que s'està vivint avui així, i suposa que en més puestos, perquè clar, nosaltres hem vingut a la Real i si ho vivim, pues, ho vivim de primera mà, però allò de que no se quede ningú sense viure el que se veurà avui al camp, que ho he dit de manera aixina molt, però, ojo, si cantarà l'himne, si cantarà l'himne centenari, estarà la cançó dels Mustang, que a més tu dies.
Ma mare està emocionadíssima de pensar que tornarà a veure els Mustangs en Villarreal, sí, perquè ella recorda quan van vindre ací i ells van començar a cantar el Submarino. I quan li vaig dir mamà, saps que venen? Ma mare està super emociona perquè és tornar a reviure algo de fa un munt d'anys i no s'haguera imaginat mai en la vida que poguera celebrar-ho en un centenari.
Estarà Nacho Cano.
Nacho Cano, que per la nostra època, però jo anava a veure a Mecano al Madrigal, o sí, sigui, no? Imagina't tu. Sí, ara...
sí. Bueno, que dice Nacho Cano queda poquet, però bueno, en fi.
Però dona igual, bueno, és pensar-ho.
És pensar que sí, està així.
Jo no sé la gent del vostre alrededor que vos diu, vos tinc que dir que esta casa, que torna a dir en seta i sa celebració del 100 aniversari, a la una del migdia, i per això reprendrà el programa Javi. Nosaltres, lo que sentim al nostre alrededor és, avui és un dia...
Ui, és jo... com si fora nostre, o sigui, com jo el vivim com nostre.
Igual que vosaltres vivim això, jo no sé...
Sí, és un dia festiu.
José Luis, tu, per exemple, els teus treballadors, la gent que està al rededor teu, què pensa?
Home, pues és un dia especial, jo crec que avui és un dia... Claro, de fet, nosaltres acabem a migdia avui, en el treball.
I a veces en la cervecete,
divendres. I després claro, divendres, quadra tot, és un dia bonico, perquè... un dia per celebrar-lo.
Sí. Jo pregunte, sí, però claro. O sigui, ara el... Sí, sí, és que és avui el centenari.
Sí. A més, si ha seguit el Villarreal, jo recordo de xicoteta que el mas de del... on jo passava els estius, estava José Antonio Gil... i ells pues eren molt aficionats, igual que en el nostre maset, i ficar totes les banderes, i jo me'n recordo quan van pujar a segona B. O sigui, jo me'n recordo quan van pujar a segona B, sí, i després que van ficar les banderes, tot, i bueno, la veritat és que és nostre, és una festa, sí, nostra. Sí,
nostra. Nostra, però a més som tan... que no, tan bones, tan bons venedors de la nostra festa, que a més volem que participi tot el món que està al nostre alrededor, o no?
Sí, jo de fet, clar, els meus amics que no són socis, el meu home no és soci, i en canvi això no se ho volia perdre, lo de avui, i entre d'entrar és pels que no són, que puguem vindre a disfrutar. Nosaltres, està clar que socis a nivell, perquè t'emociona més, però sí, vols també compartir-ho amb la gent, perquè és una cosa, jo crec que serà una cosa extraordinària, o sigui, serà un espectacle.
I si recordem qui han sigut els presidents, clar, no sé, la gent més jove, per exemple, José Luis, Núria, Montse, de quins presidents vos recordeu del Villarreal Club de Futbol, o només diu, no, nosaltres Fernando Roig?
No,
no, de Font de Mora.
De Font de Mora.
No, a part de...
Ai, que un xerrís, Fernando Peris.
No, no, a part de, vamos, de don José Calduc, Almela, clar, després han hagut molts, i jo, per exemple...
Però el que més se parla?
No, no, bueno, el més... Òbviament, de l'últim és el que més, però... I és el on... A veure, és el que estem vivint, i és el que... és, però, claro, és el que tu comentaves. Antes han tingut que...
Si no siguin ells...
Pues, gent que impulsara.
Claro.
I de fet, pues, bueno, així anar repassant una miqueta, jo me'n recordé de Lorenzo Carda, Corbató, de més avant de Pasqual Rubio Climent, i de més de este posteriorment era el, no recordo ara exactament, però ara mos recordarem, però és des que després, claro, hasta arribar a Pasqual Fontdemora, que va ser un punt i a part, pues ahí va haver una sèrie de gent que també va intervindre, no?
També van viure en Fontdemora, sí, la pujada segona, sí, segona.
Sí. I vosaltres
que recorden perfectament, a més en la, sí, ràdio, o sigui, la van viure. Sí, clar, és que ho han viscut tot, ací, fa 30... Vosaltres,
això quants, claro, anys porta ja Ràdio Villarreal seguint el Villarreal?
33.
I si no fora per Ràdio Villarreal, sí, és que no t'enteraries. A veure, el Villarreal és el Villarreal, però fora d'ací no ens hem d'oblidar que no som... ni no som un equip destacat, sí, com altres, bueno, equipos.
Que no volen donar-li la difusió.
No volen.
Que al
no
millor volen. A voltes se mereix, sí, eh? I si a voltes no sempre.
Sí, i si no és per Ràdio Villarreal, no, jo de fet seguís els partits tots. Jo fico a Javi, lleve la veu de la tele i jo només seguís a Javi en els partits. Perquè no m'agrada sentir-ho, sí, 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 en una altra ni en una altra ràdio.
Sí, jo recordo, sí, sí, que en la segona vam estar tota una nit fent programa, hasta les 7 del matí. totes les... quan van pujar, atraque, van baixar i van pujar, també, i sempre hem seguit, o sigui, el que és el Villarreal, i s'ha viscut des del Villarreal.
Sí. Vaig a fer una miqueta d'abogada del diablo. Vosaltres, quan aneu a veure el futbol, a l'estadi, que aneu? A l'estadi de la Ceràmica o al Madrigal?
De cor al Madrigal.
Al Madrigal.
De cor.
El Madrigal és el Madrigal, o sigui, és el que tenais en un principi, però, bueno, tot porta una evolució, i en este cas concret me pareix bé que, bueno, que una empresa o un grup de gent que patrocina i que en definitiva pues ajuda també a ensalçar el futbol com a tal del Villarreal, i a més pues la Ceràmica en tota la província, que la província de Castelló és pionera en el tema del ceràmic, no? O sea, jo no sé ara les estadístiques, però un 30% de la producció mundial estava així, o sea, era una, i de la producció nacional era bueno, abrumant, no? La quantitat. És a dir, que tot té el seu motiu de que efectivament se li doni el diguem el mèrit i diguem
entonces,
el honor que se mereix.
És que si vas, quan vas ara a l'estadi de la Ceràmica, no veus el Madrigal, veus l'estadi de la Ceràmica.
Jo crec també que això és un procés que n'hi ha que passar-lo en anys. Vull dir, nosaltres quan vam canviar l'euro a la peseta, primer m'ho feia una miqueta al lío. Ara lo de la Ceràmica i el Madrigal, està clar que molta gent diu el Madrigal, però el meu fill ja diu l'estadi de la Ceràmica, sí, claro. I d'ací 10 anys se dirà l'estadi de la Ceràmica tot Cristo, que estarà en la partida del Madrigal, que mai mos oblidem del Madrigal, perquè el Madrigal és el lloc on està, però vull dir, d'ací 15 anys ningú dirà l'estadi del Madrigal.
Pues entonces estem en ese punt en el que quan parlem valencià entre nosaltres diem, en vez de menys, menos, i quan parlem en un puesto oficial diem menys. Nosaltres, quan parlem entre nosaltres, diem anem al Madrigal, i quan algú mos pregunta de fora li diem anem a l'estadi de la Ceràmica.
Aixina.
És aixina?
Sí,
clar.
És que és més familiar l'estadi, o sigui, el Madrigal de tota la vida.
De tota la vida.
Però sí que ara vas a l'estadi de la Ceràmica.
Campo de Deportes, el Madrigal. És que, a més, com és un camp municipal, aixina està en el CAT. Jo suposo que en el catàleg d'edificis figurarà l'estadi municipal o camp municipal de deport del Madrigal, igual que...
Entonces és un patrimoni de tots els ciutadans de la ciutat de Vila-real,
no? Sí, igual que
n'hi
ha altres edificis que són també del municipi, o sigui, que cada un té el seu, la casa de la casa és Mundina, tal, cada un té el seu nom, no? Conegut per, i en el catàleg o en el patrimoni del municipi, pues figurarà com tal vegada Madrigal, i no n'hi ha ningun problema.
I quan vos pregunten allò de... Vosaltres aneu a tots els partits?
Sí. Hasta el de les 9...
Hasta el de les 9 de la nit, que
fa fred. Que fa fred. L'últim va ser tremendo.
I en la quantitat de gent, perquè, claro, quan s'estrena el nou, perquè això després parlarem, com que tot és més gran i ja no esteu sentats junts, sempre vos reconeixeu els que no falteu mai?
Sí.
Claro.
Sí. El veïnat és el veïnat.
Sempre és el mateix. Bueno, jo me sento sempre som els mateixos, no?
És ja una família.
No han canviat tampoc la gent.
El senyor tal, el senyor qual, el que ve de Valldusó, el que ve de Burriana, tal.
Jo darrere tinc un senyor que ve de Tírvel.
Mare meva.
Sí, i ve tots els partits. I uns altres xics que venen de Vinaròs.
I quan se posa a construir este estadi de la Ceràmica, perquè vosaltres imagineu que se faria o no en el temps que dien, si el veu ben acabat, si li posaríeu alguna pega...
Sí, acabat, sí.
Jo també pensava que estaria acabat. Sí, sí.
Sí o
no,
sí.
No, claro, tenia ningú dubte.
I està, claro.
No passa com en uns altres camps. Que estan
en esta companyia no n'hi ha res.
El Fernando, que... jo particularment el conec, i és té una forma de treballar que és una meravella. Ell diu, això està per d'ací 8 mesos, i en 8 mesos està. Això està, quan se fica una fecha, tot xa correr, però se fa.
Pues tu, que eres empresari, això ocorris, és dir, quan a tu t'encarrega un treball, en funció de qui te l'encarrega o en funció de l'empresa, això varia?
Home, és molt relatiu això. Normalment si fiques una data per acabar una faena, pues normalment s'acaba. El que passa que una obra de tan gran com s'ha fet el camp i en tants problemes, tantes cases pegades, tants problemes de... Després va haver un accident també, que se va hi ha hagut problemes i tot això, pues, a lo millor no s'ha acabat per les fetges de la inauguració. Segurament Fernando li hauria agradat que estiguera 100% acabat i no està, que això també, però també són coses que a vegades no se pot, són papers, ajuntaments, coses que demoren tot, però jo crec que el que s'ha fet en el temps que s'ha fet és una meravella. Si inclús per dins moltes coses per dins que no se veuen, accessos, infraestructura interior que no se veu, i ara s'està treballant en una ampliació de ceramista dalt, s'està fent uns restaurants xicotets laterals que també quedaran molt monos, i està fent uns treballs que encara queda millor mig any de faena, però bueno, que això se veurà en acabant, però que sí que s'està fent una faena en molt poc de temps que n'hi ha que valorar, n'hi ha que tindre la,
en compte. Lo gros sí que va estar perquè vam entrar, sí, i estava completament acabat per dins, o sigui,
sí,
vam entrar si no mos haguem donat compte de lo que era la façana, que faltaven.
Falta lo que es la carrera más obra, sí, toda esa zona,
claro, pero que no te dones cuenta.
Pero de así a final, sí, de temporada, todo eso se acabará.
Y sí que van a entrar y van a volver a estar ahí. ¿Quién está ahí? O sea, llevándolo a tres, lo de las paredes.
¿Esteu satisfechos de cómo acaba el estadio?
Sí,
sí.
I després,
un tema que a mi m'ha agradat molt és la sonoritat que hem guanyat, i quan s'acaba de tancar, sí, molt més, perquè ara s'aplaudiments, sí, o d'això se sent,
sí,
més,
se
la gent quan xilla, antes, pues,
és un camp molt anglès, molt,
sí,
tancat,
molt tancat,
molt anglès.
Ja mos podíem fer una, sí, idea com anava a quedar més o menys en el camp del Llevant,
sí,
perquè el camp del Llevant més o menys era,
sí,
era la
idea.
Sí, perquè són els mateixos, crec,
sí,
que són els mateixos,
sí,
constructors.
És la mateixa empresa, sí.
El que passa és, claro, modelat i remodelat i diguem més avançat,
sí,
i tal,
sí,
però ja quan en Orriols, que diem,
sí, sí,
en el València, el camp del Llevant, pues, ja es començaven a dir, ah, pues, quedarà bonic,
sí,
el nostre.
I
efectivament, quan te traslades de al l'estadi de la ceràmica, pues entonces ja veus que sí que té algo que veure, perquè si han segut els mateixos que han dissenyat el camp del Llevant, pues òbviament pues algo té, no?
I una de les coses, Susana, que sí que l'any passat ha passat així, no ha desaparegut, i que la gent no, és el trasllat que fem tots els caps de setmana que teníem futbol a València. Normalitat, se traslladaven 13.000, 15.000, 18.000,
sí, no
persones,
passava res.
I no passava res, era una cosa com normal,
sí, bueno, sí,
anem al futbol 3 hores antes que era lo normal.
M'has convidada a parlar de l'afició. Clar, ara és quan tots mireu en allò de tic-tac, tic-tac, que vaig a contestar. Com és l'afició del Villarreal? Perquè se critica de que no...
Que es gela.
Que no, això, que no dona calor quan se necessita, que quan ve algú de fora en seguida mos fa callar, o almenys se nota que xillen més ells que nosaltres.
No, el que passa, no, que nosaltres som molt educats.
Sí, no, i a part n'hi ha que tindre també, a veure, a Cim Villarreal, sí, molta gent que va és molta gent major, això s'ha de tindre en compte,
claro,
moltíssima gent major, xiquets, sí, entonces la gent major està clar que no va ficar-se a xillar com uns locos. Jo crec que quan hem anat fora a ningú se mos pot dir,
no,
vamos, jo que he anat a molts partits, mos ho hem deixat tot, i hem inclús callada a l'afició contrària, que era que mos superava, però totalment. I així, pues, n'hi ha que tindre en compte les circumstàncies. Jo sempre ho dic, no per callar-nos més o menjar pipes, com se mos acusa per ahir, som menys afició que qualsevol altre. Al contrari, a lo millor nosaltres vivim i sentim més,
sí,
al Villarreal que qualsevol altra afició.
Sí, jo també crec que és també una miqueta progressiu el tema, perquè els xiquets fa 30 anys, pues, n'hi havia molts poques xiquets del Villarreal, o està començant. tota aquesta gent que entonces se va començar a fer, ara ja tenen una edat i ja és una afició molt consolidada, no té res que veure una afició que n'hi havia fa uns anys darrere. Vull dir que ara, i te recordo també que nosaltres hem fet un dels desplaçaments massius a Barcelona, per exemple, en
10.000 persones.
Això no va fer, això és una barbaritat en segona divisió, sí, desplaçar sí, i omplir el camp,
el
mini del Barcelona en aquesta quantitat de gent que van menejar, i així moltes vegades. Vull dir que l'afició quan té que respondre està. No és una afició que està dins a l'equip de costat, sinó que està sempre ahí.
I quan guanya, pues bueno, lo más, però quan perd, i sa frustració, com la porteu en grups?
Pues frustració.
Fatal. Pues mal. Fatal. Mal. Sí, hasta fa dos dies ja me veia negre.
Fatal, m'ho ha fotut una setmana.
Sí. Que bo. Ah,
sí. Es que... Claro, és que...
Sí, sí.
Fatal.
És la pura realitat.
El de Llargar és un sentiment, també. És que... Sentiment.
Sí. Sí.
És que els jugadors van i venen, però el que és el Villarreal és el Villarreal.
Entonces, jo... quan perds, pues, claro, és que... te fastidia el estar dos o tres dies que no que estàs pensant en...
Sí, si sense Javi...
I després ja te va passant, però els dos o tres primers dies de perdre en ells... En Elche i en Mallorca és fatal.
Esta temporada està sent dura, eh? Jo des de que se'n va anar a Emery a veure les coses.
El Rayo Vallecano va ser...
Han portat uns mesos crucs, però bueno, jo pense que tot va canviar. Sí. Jo pense que
sí. A mi m'encanta quan veig a la gent de perquè clar, jo també evidentment per el meu treball pues tinc molts contactes en polítics i demés que estan molt porals a la cosa ara, no sé si vos sona, que estem a les portes d'unes eleccions. I ja que veure el Villarreal Club de Futbol que mos unís a tots, s'abraça en els d'esquerres i en els de dretes, els xicotes i en els menuts, el de... I hi ha un moment en el que som un, i això és la sensació que tinc jo. O sigui, en els partits de futbol no hi ha res més que la emoció de veure com guanya el nostre club, no?
Claro, no. Es que yo creo que el fútbol, y en este caso el Villarreal, en todo lo que hemos aportado, fa que muchas cosas se dicen a banda y que tú només mires per una cosa que es el teu equipo. Y claro. Dices a banda, por eso a lo mejor la política, incluso rivalidades que pueden haber de todo tipo. ¿Por qué? Porque lo único que tú unís es el Villarreal. Y
de fet, en el estadio están en todos los políticos del ayuntamiento, los concejales están todos juntos. Están allí en supertribunes, están todos juntos, no se han separado. Dreta, esquerra, com el Congrés, que estan... No, ahí estan tots juntes i són tots...
Ni han
puríssimes,
ni en Rosalía, estem totes juntes.
Sí, sí.
No. Ja, però en aquest moment sí que és veritat que és que ho dices tot a banda. Això és, vamos, impressionant de veure. I després el clamor de... Jo vull que la gent que no és d'esta ciutat que vinga. Perquè quan juguem en casa, claro. Perquè quan marca un gol és que el piso per on vaig des de la ciutat tremola. Això ho ha sentit jo, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, s'han viscut moments molt emocionants i molt en aquests últims anys. Sí. Coses que han viscut, però bueno, grandíssimes que no mos ho imaginàvem mai en la vida.
I quan perd, tots hi sent marmolant. La paraula marmolar és nostra.
O no parlar.
O no, és que anem tots caminant cada avall, muts.
Sí, sí, muts.
Dient, i no dient.
Se nota un silenci sí, quan sí, te'n sí. Vas a casa i dic, mare, com se nota que ui... Sí, sí,
i a més és una anècdota, però me passa a mi i jo suposo que a molts. Ixa setmana o ixa cap de setmana ja no veus ningú reportatge.
No, pa què?
O sea, jo...
No val la pena.
Quan va real me olvido del futbol i ja està bé.
Pa
no ve nada, o sea, no ve res.
No.
Perquè
no,
com no. Si guanya algú, pues és un equip que te perseguís i està guanyat 3 punts. Mare de Déu, senyor. O sea, fora.
Fernando...
I sempre desitge que empaten tots.
Sí.
Fernando... No, jo el que vull és, al principi de temporada, que vagin empatant tots i jo guanyar. El rato d'empatar i ja és la mantingut.
Jo crec que el més fort va ser el de Rayo Vallecano, que nosaltres no mos esperàvem perdre.
I el de l'Elche, ja no sé què dit, és de mai ahí.
El de l'Elche mos quedàvem més a prop i sabíem que era, però el del Rayo Vallecano...
Jo què sé.
Bueno, a mi tenim bona notícia, no?
Bueno, l'empat.
Està bé,
està bé. Està bé.
Home, està bé.
Està bé. Ara, la setmana que ve, sí.
I a més d'això n'hi ha que guanyar.
No sabeu cap u, que jo crec que...
Disculpeu-me, és que queda un minutet per tancar. El que hem de tindre en compte és que el diumenge hem d'anar també a recolzar, com no, a Sala 4, a José Luis,
sí,
que estarà...
Vale, no, només jo volia dir per això, que som, que vinga tota la gent que vulgui al poble, que vingui una miqueta antes per veure-nos, i bueno, per veure tots els grups, però nosaltres en especial, claro. I bueno, dir que els quatre components, Antonio Estepa, que és el bateria, Manuel Viso, el baix, Pablo Polit, el guitarrista, i José Luis Colar, jo, en la veu. I no res, estarem allí per 20 minutets per fer-vos disfrutar el que sigui, a veure si vos agrada, ja van.
Pues fem una crida a tota la claro, policia de Castelló, que és on mos senten.
Que vinga tot el món i a disfrutar de la música, eh? El rock and roll i a muerte. Nosaltres que fem, som una miqueta...
De rock and roll.
De durets. Però bueno, això, que vinga la gent i que ho disfrute. I que guanyem el Betis, per supost.
Això.
Núria, Núria Ortiz, gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu per convidar-me.
Montse, no te'n vagis, que tu t'has que quedar. I Fernando Peris, moltes gràcies per estar així.
Bones tardes.
I ara no desconnecten, perquè ara, ara és quan es comença la celebració del centenari del Villarreal.
Tant conèixer un poc més tot el que ha sigut aquest club i la gent que ha format part d'ell. I fent això me donava compte que molta gent del Villarreal, que ha format part del Villarreal, encara que siga per lo mínim que siga, no li dona valor o li dona vergonya o comença a dir, bueno, però jo... Claro, mos deslumbra tant tot el que ha passat i heu viscut i tenim la sort de viure, que tota l'altra part històrica d'aquest club com que queda un poc solapada, com que pareix que siga de sèrie B, no? Que no tinga la rellevància eixa que té l'altra. I realment això sempre ha estat el gran error, crec jo, tant del Villarreal com de moltes coses d'aquest poble, perquè realment jo crec que som un poble que no arriba mai a valorar totes les coses que té i la gent que ho han aconseguit. I n'hi ha un fum de gent superimportant que s'ha deixat part de la seva vida per aquest club, que ha fet coses que si no les hagueren fetes no tindrien club, o sigui, no estaria... Perquè al final jo a Rod li diu moltes voltes, tu estàs així perquè havia algo, i ell sempre ho diu, és veritat, jo vaig vindre així perquè un tio que li diuen Font de Mora, que era un loco, tenia un club en segona divisió en un poble que era impossible. Mira, jo a aquesta sala venia algunes juntes que feia al Villarreal, per ahir veig a vista de botella, i eren mítiques. Jo recordo que Font de Mora se sentava en una taula així, ahí un cantó, i parlava poc, i tenia pues, la gent que anava parlant. I de vegades quan anava calfant-se, s'alçava i ja deia, bueno, això va, aixina, aixana, o conforme fora. I aquesta història és la que jo he buscat, intentar trobar de tots els que heu format part i han format part de la història, els tres, diguem, personatges per a mi més importants. O sigui, jo crec que en aquest club n'hi ha tres persones que són vitals, imprescindibles, i no Román Riquelme, ni Forlán, ni tots això. Jo crec que el Villarreal està així gràcies a tres tipus que seria impossible tornar-los a trobar. O sigui, és una cosa, te toca, i a nosaltres hem tingut la sort, en aquest aspecte del futbol, que ens ha tocat tres personatges diferents. Un és José Calduc, que realment, jo quan vaig conèixer a Calduc, ho vaig fer de la mà de l'arxiver, de Vicent Gil, perquè va fer ahir un acte que va parlar d'ell, una història, i més, per curiositat vaig anar a veure qui era, perquè realment anava tan a pressa al Villarreal que qui anava a pensar-se a parar, a veure què feia el Villarreal 1923, 24, 25, 26, i ja vaig conèixer a un personatge brutal. L'altre és, sens dubte, Pasqual Font de Mora, que la majoria que esteu així suposa que l'heu vist, l'heu conegut, sabeu el que ha fet o el que va fer, i l'altre, òbviament, és Fernando Roig. O sigui, que el que anem a fer avui així és, mitjançant aquestes tres persones, conèixer per què el Villarreal està avui així, i ahir, per exemple, va jugar la Conference League, entre altres coses. Calduc és el que el va parir, el que el va fundar, el que se li va ocorrir dir jo vull un club de futbol en el meu poble. Font de Mora és el que realment el Villarreal, el tio que el funda, el fa créixer, és Pasqual Font de Mora, o sigui, el Villarreal com a tal és Pasqual Font de Mora, és ell, un tipo que ha sigut futbolista, entrenador, president en la sombra, salvador del club, el tio que ficava la pasta quan ningú la ficava, ja sempre José Manuel, que feia els counters, l'oficina del Villarreal estava així, al tercer pis, era un quartet, que hi havia una taula, una màquina d'escriure, la foto ixa que tots sabeu de memòria en blanc i negre. I, claro, José Manuel me contava, jo arribava a fer números a mà, ni calculadora, hòstia, ne falten 3, 4, 5. Pasqual, vine. I ella anava allí, pam, i pagava. Claro, sense això és impossible. Entonces, pensant en la figura de Font de Mora, també recorde que pujar al Villarreal dels anys 70 a segona divisió, trasladat al context, és, bueno, jo diria que és com aquella Champions de Román i companyia. O sigui, que un poble com Villarreal tinguera la capacitat de pujar a la segona divisió i el que va significar el canvi en la ciutat realment, no? Perquè Villarreal se va nutrir de molta gent que venia, partits de futbol, i la tercera part no la vaig explicar perquè suposo que la coneixeu. Per tant, avui vaig intentar que conegueu els tres personatges, i la part final, jo volia que vinguera Roig i després vaig pensar, l'altre dia el vam gravar durant 50 minuts, per el documental que va fer el club, i durant aquesta hora parlant amb ell, vos donareu compte que el personatge és ell, o sigui, és Fernando Roig, recordant des del dia que va vindre així fins ara, però recordant-ho ell. O sigui, com ho ha vist, ho ha viscut, com ho ha patit, què li ha passat, què li va passar, què li passava pel cap en aquests moments. I jo vaig pensar, és la millor manera, o sigui, és com si vos parla, és com si ara vinguera així el president del Villarreal, se sentara en un taburet i estiguera 50 minuts recordant què és per ell aquest club i com ho ha viscut. I per això volia que ho vesguereu. Així que, si vos pareix, comencem amb la figura de Calduc i vos fiquem un vídeo introductori per a que vesgueu qui era i després parlem amb Vicent i parlarem un poc de com era el Villarreal del 23 i per què se va fundar, com i què va fer aquell club, que per cert va estar a no res de pujar a segona divisió, o sigui, va jugar una promoció d'ascens que pareix que aquell Villarreal no jugava res i realment va perdre una promoció a segona divisió ja en els anys 36, abans de la guerra, o sigui, que ja van fer grans coses. Així que coneguem un poquet millor a Calduc i comencem. Gràcies per vindre a tots.
El joven que ven en la fotografía es sin duda parte vital de la historia del Villarreal Club de Fútbol, ya que fue él el que trajo el fútbol desde Barcelona a Villarreal hace casi 100 años.
La familia Calduc en Villarreal siempre han estado farmacéuticos. El padre de José Calduc ya era farmacéutico.
Como todos sus hermanos, viajó muy joven a Barcelona para estudiar la carrera de farmacia, una época que será clave para que el fútbol llegue a la ciudad.
José Calduc y su hermano eran de los pocos villarrealenses que estudiaban en aquella época y más aún estando en Barcelona estudiando una carrera como la farmacia. Los dos se impregnaron del deporte que había en Cataluña en aquella época y cuando regresaron fundaron no solo un club de fútbol, el Club Deportivo Villarreal, sino también el baloncesto, el atletismo.
Y de allí pues es durá, entre otras muchas cosas, el fútbol y sobre todo una mentalidad de persona avanzada por la su época.
En esos años de estudios en Barcelona, Calduc conoce muchos deportes, pero sobre todo conoce el fútbol.
Descubrís todos los esports y se fa, como no puede ser un otro caso, de un universitario que se precie del Real Club Deportivo Español.
Finalizados sus estudios, Calduc regresa a Villarreal en 1920 y lo hace con una idea en la cabeza: traer el deporte y sobre todo el fútbol a su ciudad.
Pues ell va 20 anys, ja havia acabat la carrera als 20 anys, estava així ja. Acabar la carrera als 25 anys i va fer el doctorat.
Cal dur quan ve, dur esta mentalitat, que el futbol és un esport de prestigi. Els primers que juguen en Cal Duc no és gent qualsevol, és gent de les famílies pudients de Villarreal.
Era gent de bona posició, todos. Por eso fundan el club, fundan el club deportivo y son directivos ellos, porque todos los fundadores son de la directiva.
El joven Calduc empieza a trabajar en la farmacia de su familia y en la rebotica de la misma.
Toda farmacia tiene la parte del público, el mostrador, y lo que es más importante para el farmacéutico, donde hace las fórmulas magistrales, que es el laboratorio. Y allí suele haber, o solía haber, una taula camilla, per entendre-vos tots, unes cadires.
Se reunia per parlar del futbol, sí. Molt.
Del futbol i de tot, perquè allí se parla. De política jo no he sentit mai, o és que no escoltava.
No se parlava.
Y en una de las reuniones habituales que allí se llevaban a cabo, el 10 de marzo de 1923, se fundó el Villarreal.
Jo crec que no plegarien els 10, ho crec, eh? Sempre ho he pensat. Que crec que el començaria molt pocs. Quan mirem esta, o parlaves en Calduc d'esta primera època, el dia tots érem amics.
Perquè ell va voler que els amics aficionaren, això sí que ho va comentar. I tots, la prova està que tot l'equip eren tots amics d'ells.
Con la compra del campo arranca la història del Villarreal. Una compra que ell costea i que compensarà con un alquiler. Un alquiler que nunca cobrarà.
Mai. Això és una de les coses que quan ho deia, jo era suspicaç. I deia, com que no? Però coneixent-lo, no ho crec.
Cobrava una peseta diària, però no la cobra mai.
La guerra hace que Calduc deba dejar el club y el fútbol, ya que formaba parte del bando perdedor.
L'any 36, Calduc té una activitat prerepublicana i a favor de l'alcalde Cabrera molt destacada. A Calduc no se'l fusila, però a Calduc el que sí que se li diu és que de representació pública ninguna.
El pare a la presó. Però nosaltres vam
teníem mirar. Una família i la mama va anar venint coses.
El papà va posar la farmàcia en marxa després de la guerra, però en les quatre coses que tenia.
Ho havien furtat tot.
Calduc demostró a lo largo de toda su vida ser un amante del deporte del fútbol, el básquet, el tenis o el ciclismo, la radio y de todo lo relacionado con su ciudad y la cultura.
En els anys 30, Calduc és el primer que du a Vila-real la ràdio i que a sa casa ven aparatos de ràdio alemans.
Sin duda, fue un avanzado a su época y una de las mentes más abiertas en el Vila-real de los años 20.
Papá no podía decir a un que venía y necesitaba una medicina, no podía decir que no. El seu carácter no era así.
Era un honor.
Pero claro, después teníem que anar a cobrar. Jo eixia en la bicicleta i quan feia dos vegades que havia anat a una casa i no havien pagat, el papà l'escalava i la tirava.
No era un home ni orgullós ni res. Era una bona persona.
Bueno, ja teniu una ressenya del que és Calduc. Jo convido l'arxiver Vicent Gil, que ja l'heu vist en el vídeo, que mos conte un poc, abans de que era Calduc, què era Vila-real el 23, claro. Vosaltres conteu que era una població, crec que tenia de 7.000 habitants, ara mos ho dirà ell, que la gent se dedicava molt a currar, sobretot a la terra, i també a divertir-se. Perquè vosaltres penseu que el 23 la gent no tenia TikTok, Instagram, però se ho passaven de puta mare, segons me conta l'arxiver. Vicent, què tal? Benvingut i gràcies.
Pues molt bé i contentíssim de que comencem avui.
No sé si tenim el de la cabra i fora, el farem vindre també, que està tocant la trompeta, però bueno, tenim ahí, com diem, sí, tenim actuació estel·lar. No l'han contratat vosaltres, el de l'òrgano. Menos tocaria alguna cançoneta
bueno,
que...
Però demostra que estem en un dia de gran festa per Vila-real i que comencem bé celebrant el centenari del Vila-real Club de Futbol.
Com era Vila-real del 20? O sea, quin tipus de poble era? Perquè ara som un poble que diem una ciutat realment prou pròspera, molt oberta. Aquell Vila-real, què era?
Un repte de la modernitat. Normalment, sempre que pensem en el Vila-real dels anys 20, de 1923, les fotografies que ens han quedat, lògicament, són les de les grans festivitats. I què n'hi ha en la gran festivitat el dia de festa major? Missa, sermó i proverso. I allà és on se fan les fotos. I això es va fer creure que Vila-real, per maledicència dels pobles del costat, sobretot de Castelló i de Borriana, era un poble que certament dominaven els carlins i, en conseqüència, era un poble de missa i comunió diària. De fet, mossèn Benito Traver, que tenia una pluma molt afilada, a totes les dones com les que estan avui aquí es dia: ei, la dona el màxim que pot fer és diumenge matí missa i per la vesprà el passeig més llarg al sant. I això es va fer creure que Vila-real era això. I no. En l'arxiu municipal encara es conserva, gràcies, i ho tinc que dir així, a la censura, tots els cartells de les activitats que tenien lloc en Vila-real en 1923. I en els casinos, en el gran casino, en els centres recreatius, en la societat de tot tipus, no únicament n'hi havia tertúlies, sinó que n'hi havia una immensa activitat, per exemple, de cine, que era moderníssim. En Vila-real, totes les setmanes, n'hi havia una, dos i fins a tres pel·lícules de cine. I algunes d'elles moderníssimes. S'havien acabat d'estrenar a València i les teníem a Vila-real. Teatre, el gran elenc de grans actors de Vila-real naix en aquesta època. Només es tinc que dir un, els 13, però és que junt en els 13 n'hi ha 5 o 6 més. I després, gent molt decidida. Tenim que tindre en compte que acabem de passar una crisi terrorífica, 1917. En Vila-real no es podia menjar. I això contava Calduc. I això dona caràcter al personatge. El dia, quan jo plegué a Vila-real, són uns anys que la gent somnia en poder menjar mitja quarteta de ceba en un poc de pa, i somnia molt més que en Nadal menjarà truita i algun pollastre. I la seva praxis farmacèutica era molt simple. La fam produeix enfermetat. Acabem en la fam i no tindrem tantes enfermetats.
I esports? Claro, si la gent patia fam, tenia que treballar, esport se practicava, tu me contes, sí. Feien bicicleta, claro, anant a tots els llocs, o a peu en bicicleta, o sigui que estaven forts.
No, anar en bicicleta era un luxe que només anaven els metges. El vehícul seriós que tenia Don Alejo Fondemora i un grapat importantíssim de metges de Vila-real era una bicicleta. Don Raúl del Río, per exemple, molts el recordaran en una bicicleta dels que diem de collidor. No era una bicicleta ni de ciclista, era caríssima una bicicleta. Però esport n'hi havia.
I què se feia, sí? Quin esport practicaven?
Ciclisme. Però quan dic ciclisme és que 1923 també és la primera ciutat que té un velodromo en llum i fa carreres nocturnes i on competeixen, com si ara fos la Champions en futbol, sí, les grans figures del ciclisme. En el velòdromo, que avui està més o menys el que és el col·legi dels Carmelites de Vila-real. Darrere del Calvari, on després es farà al costat el Madrigal, allí està el velòdromo. I és festa obligada de dissabte i diumenge. Però després, tots els dies, la gent juga a trinquet, a totes les modalitats de pilota, i se juguen diners. I la gent juga a un deport, a un esport, que avui no el considerem, les birles, i se fan verdaderos campionats de Alcries contra Vila-real, de Vila-real contra Burriana. És l'esport característic del llaurador de l'època.
Futbol, zero.
Futbol, fins que no aplegarà Calduc, zero. I l'anècdota que conta el que va ser alcalde, Samuel Garrido, és molt significativa. Imagineu-vos a Samuel de Xicotet, estem parlant d'estos anys, en son pare. I son pare li diu: mira, xiquet, això és futbol, l'esport més modern que n'hi ha. I allí estava Joan Calduc. I era una rarea. Imaginen vostès la rarea més extravagant que se'ls pugui ocorrir. Era, i això era veure a 11 persones darrere d'una pilota.
Vale. Calduc se'n va a Barcelona i suposa que al·lucina en tot el que troba, però sobretot li impacta veure el futbol i veu partits de l'Espanyol i del Barça.
Pensem que Calduc ha de plegar a una Barcelona efervescent. Si tenen curiositat, miren vostès la hemeroteca de La Vanguardia i trobaran com és la Barcelona de 1915 que coneix Calduc. Calduc, tenim que dir que antes ha passat per Castelló, per l'Instituto General i Tècnico, i allí ha rep una formació que el prepara per a este món modern. Però quan aplega a Barcelona, als 15 anys, queda bocabadat. Queda bocabadat no únicament de l'esport, sinó de l'ensenyament que rep a la universitat. La figura de Calduc com a científic, esto, avui no és del cas, perquè abocarem més el carro que va la part del futbol, però cal considerar que Calduc és un farmacèutic que es forma en la millor facultat de farmàcia de tota Europa. Que Calduc és el que organitza en el catedràtic de física de la Universitat de Barcelona el viatge i els cursos d'Einstein a Barcelona. I que Calduc volia ser també físic, i d'ahir la seva afició a la ràdio. I que un poc més el perdem, perquè una de les propostes que tenia Calduc era anar-se'n a Amsterdam a treballar en la casa Philips i inventar el que avui en dia no li donem importància, que és com escoltem en aquests moments les ondes.
Per què l'espanyol? L'espanyol era l'equip dels estudiants, o sigui, els universitaris anaven a veure l'espanyol.
El Barça pràcticament no existia i el que millor descrivia aquest ambient era Benito el del quiosco, se'n recordaven vostès d'ell, que estava així baix, que deia, Bixa, no t'enganyes, tots els del Barça mecànics. Els universitaris eren del Real Espanyol i, lògicament, Calduc en els primers moments, per inèrcia, els primers partits que va veure és els de l'Espanyol. A més, allò contava molt divertit, dia que l'escut era el de la conquesta de la Mediterrània per Roger de Lauria, ese blau de l'Espanyol. Mm. Però l'Espanyol va caure en descrèdit allà per l'any 1917, quan no va recolzar els projectes autonomistes catalans i va ser el Barça el que se va apoderar i va fer això de més que un club.
O sigui, que la política és el que l'Espanyol va fer tirar un pas darrere. Eh?
Totalment.
Si no haguera sigut l'equip de Barcelona, creus tu?
Era l'equip que tenia diners.
Calduc se'n torna, i al rato de tornar, junta els amics, perquè realment el Villarreal se funda, o sigui, és com si quedo els amics a fer dos cerveses, i ell segur que anava rumiano i ell diu, jo a estos els tinc a enganyar a tots. I es presenta la papeleta i diu, jo vull fer un club esportiu, vull fer un club de futbol. I me contaven les filles que els primers futbolistes són els amics d'ell. Però el curiós és que ell no juga perquè ell dia que era... Bueno, les filles diuen estret de cos, que són aquestes frases d'este poble que a mi m'encanten, o sigui, estret de cos, i, bueno, vale. I ell no juga, o sigui, ell no pot practicar esport, segur que és dèbil, no? Entonces, ell, com no pot, maquina un equip perquè juguen els amics i ell poder manejar-ho.
Ell és un gran emprenedor i per mi Calduc és una persona, igual que serà després Fontdemora o igual que és ara Roig, en perspectiva de futur. Mm. I ell no juga perquè el germà Manuel Calduc és més robust i juga Calduc i els germans Arrufat són al costat d'ells verdaderes peces utilitzant la terminologia i ell que fa, organitza. Però recordem-nos que quan se crea el club de futbol Villarreal és club de futbol i tennis.
Sí.
El més modern que n'hi ha en el moment. I ell dia que no va ficar automobilisme perquè només n'hi havien dos cotxes. Un, el de la Mayoratga, també Fontdemora, i l'altre, i tal. Entonces, Calduc enceta tota una afició de lo que és. I això...
Però a mi m'impacta, perquè, claro, ell fa una inversió, o sea, ell fa el club, com, és un poc també paral·lisme en Ros, no? Roig, quan arriba, la seva primera obsessió és dir, hòstia, jo tinc que tindre un camp de futbol que el baló no se cala al terrat. Calduc, el primer que fa és un camp de futbol, o sea, no fa ni equipo, o sea, funda un club i el primer que diu és, vaig a comprar un lloc per fer un camp de futbol. Com penses fer un camp de futbol, el tanques, per poder cobrar entrada si la gent no podia pagar entrada i era un esport que no coneixia ningú?
Calduc té la mentalitat de lo que ha vist en Barcelona, que el futbol és el primer esport on se fan llargues cues per accedir al camp. És el que diuen esport de masses. Tenim que tindre en compte que és la gran novetat. I Calduc comencen jugant on poden. On poden és a la placeta de l'estació o quan els dicen a prop d'on després estarà el Madrigal, en el centre del velòdromo. I decidixen comprar, crec recordar, que per 500 pessetes 10 fanecaes i fer un camp.
El camp de futbol ell acaba reconeixent que en total tot el que invertís són 14.000 pessetes. 14.000 pessetes, fins als anys 30, quasi 40, és una burra, no?
Jo penso que si mirem en perspectiva de temps, calculen vostès el que consideren ara una quantitat superior a 100.000 euros.
Ell no cobra. O sigui, ell fica, jo pague, faig el camp, cobro un alquiler, que ell diu, i tu al final dius, m'ho tinc que creure. Les filles ho diuen, claro, no tenim papers, però ell assegura que mai ha cobrat cap alquiler del camp.
Sí, el camp, en teoria, l'any li tenia que rentar de 500 a 600 pessetes. Pensem que el màxim de localitats, si no recorde mal, eren unes 600. Ell calculava 600 localitats a una peseta, doncs 600. i ell diu que mai ho va cobrar, i al final antes va perdre el camp que va ja no recuperar, sinó somiar que d'ahir se podia fer negoci.
Ell construeix un camp, claro, l'anècdota del Villarreal és que tu veus la inauguració del camp del Villarreal i juguen el Castelló i el Cervantes. Claro, ell necessita començar a ficar en marxa la inversió i com el seu equip encara no està format, la inauguració del camp la realitzen dos equips de la contorna, claro.
Sí, i té tan mala sort que després, el mateix any, en setembre, té lloc la dictadura de Primo de Rivera i el que després retrasarà pues pràcticament més de mig any o un any que el partit inaugural seriós es poguera dur a terme. I això també va ser un hàndicap, un gran problema, perquè se pensava que l'afició se podia prohibir.
Claro, o sea, ell fa el camp, inaugura, prepara l'equip, n'hi ha un cop d'estat i pensa, joder, ara igual no deixen anar al futbol, claro, ja me queden tot el xiringuito muntat i sense poder tindre espectacle.
Sí, però curiosament, el primer que fa la dictadura de Primo de Rivera és descobrir que el futbol és un canalitzador fantàstic de tensions i de possibles pressions, i el potència. I d'això és quan comencem ja a veure que n'hi ha unes lligues regionals, on hi ha uns partits que se fan.
O sea, el futbol és, diries, el que més ràpid eclosiona en aquest país? O sea, no n'hi ha res paregut? O sea, arriba el futbol aquests anys, a partir del 20 que comencen a fer-se tots els clubs de futbol, ara veiem que quasi dos tenen centenari, és el que més ràpid s'extén, no? O sea, és...
Cert. I el que més gent du, també, hem de tindre en compte que Villarreal estava acostumat a tindre espectacles esportius en el velòdromo molt multitudinaris. De fet, el velòdromo era una atracció, no únicament per totes les comarques de Castelló, sinó per la mateixa València ciutat. I aquest costum la traslladem després al Madrigal, al camp de futbol.
Per
què la gent el comença...
Per què elegís ell? Perquè és el lloc més barat, en la zona eixa del Madrigal.
Això és Garroferal i Vinya. Hasta 1973, ho he dit moltes vegades, en el pla d'urbanisme encara havia retolat tota la cartografia o la planimetria de lo que és el Madrigal com a vinya. La terra més barata, però també, tots dies ho pensava, està al costat, curiosament, de lo que és el velòdromo. És un polo d'atracció de lo que és l'afició que va un esport.
Per això la gent que heu jugat tot de xicotets ja heu anat al... Claro, era, abans de jugar lleveu bolos, no? Lleveu pedres perquè menejaven la terra i en pedres. Me contava Julián García Candau que va haver una època quan la gent del Foguete Cat i se canvia el Villarreal que acaba desapareixent tota la terra i ja és quasi pedra viva. I arriben a comprar terra d'ací de l'Hort de Sant Miquel, barat a portar-la a ells, compren la terra i tots els dies van en cabassets al camp de futbol i en carros i en el que poden per portar-se la terra, no? O sigui, que...
És cert, no és una anècdota, és una realitat, i també que la forma d'escalfar dels jugadors era, per banda dels jugadors, anant a replegar els bolos que podien dificultar el joc.
Puja el Villarreal a la regional, juga una promoció d'ascens a segona divisió davant del Cartagena, perde golejada allà i queda fora d'opcions de pujar, i justet abans li arriba la guerra. Arriba la guerra i ahir és un colp duríssim per Calduc, però pel Villarreal també, perquè per coses de la vida, Calduc, els seus amics, el seu entorn, estan associats amb el règim de la República i els maçons. O sigui, imagina't, va vindre després del que va vindre, va dir, hombre, República, maçó, fas els com se diu, els mítings de la República perquè ell manejava la ràdio i ficava la ràdio, està sentenciat.
Julián García Candau i jo hem escrit 11 articles sobre esta generació i l'hem titulat La generació perdida. 1936, tota guerra incivil, tot conflicte, tot enfrontament acaba trencant les esperances i l'interès d'una societat nova. I en el Villarreal, curiosament, el secretari del Villarreal, i fem un joc, busquen vostès qui era el primer secretari del Villarreal, acabarà exiliat a Mèxic, era un mestre. I curiosament, a dependre en Mèxic en 1946, es crea un llibre que és tot un referent en tota Sud-amèrica, de colònies escolars. I l'esport que se practica en les colònies escolars és el futbol. I ell dia que això havia après aquí a Vila-real, és a dir, l'escola deportiva. En Asunción, en Paraguai, la presidenta del Poder Judicial, quan es van conèixer, coneixia perfectament el Vila-real Club de Futbol perquè el fill venia a l'escola de futbol. Font de Mora contava que tot el que és el Vila-real tal com el coneixem avui naix en Estats Units en una reunió on curiosament es troben i acorden, Joaquín ho contava així, muntar que Roig se preocupe pel Vila-real.
Calduc cau en desgràcia, el tanquen a la presó, la família replega diners, paga perquè el traguen de la presó i li diuen, vale, fes la teva vida, però significació zero. O sigui, no pots recuperar el club de futbol, no pots ficar la veu ni la cara a res. O sigui, eres... Sí, però no pots... Claro, imagina't per un personatge com Calduc, que era un tipus emprendedor, fa el club de senderisme, el tennis, el bàsquet. O sigui, Calduc funda el club de bàsquet, funda el senderisme i té que fer-ho a amagaes, o sigui, en segon plano, perquè el règim li diu, vostè no el volem així davant.
Un dels personatges que demostra la tristesa d'una època de repressió és José Calduc. A José Calduc se l'acusa de maçó. José Calduc no va ser maçó. El germà sí. El 80% de la primera junta directiva del Vila-real, també la logia del Sol Naciente número 2, que estava on ara està la Casa Mundina, un casino republicà on se reunien. I per què eren maçons? Perquè era la modernitat. José Calduc patirà aquestes conseqüències. I com les patirà? Les patirà doble. Primer, tal com ell era, se diu representació pública, cap. Després arruïnat. I el gran esforç que se fa, i sobretot un esforç en consciència social, ens ho contaven les germanes fa un moment. És a dir, sí, jo tinc farmàcia, he recuperat el que em quedava de la farmàcia tal com me l'han deixat, però ara estem en una època en què la gent, com li passava en el camp de futbol, no pot cuidar les medicines. I aquesta és la frase de que la fam mata la salut, i això ho deia ell moltes vegades, perquè ell havia conegut dos moments, 1917, les conseqüències de la crisi de la taronja, i els anys 40, els anys de la fam.
Bueno, pues, crec que heu conegut un poc a Calduc. Vosaltres penseu que acaba... El Vila-real té dos colps durs, un és la guerra. La guerra, per exemple, me contava Isen, que, claro, diguem que la part de la zona del Madrigal, on estan els carmelites, era una zona de comunicacions, no?, de l'exèrcit republicà. Les tropes de Franco llançaven bombes dia sí, dia també, per intentar fotre, i com se veu que de punt tenen, anaven prou mal, fotien el camp de futbol. O sigui, el camp de futbol pot ser que un dels llocs que més bombes o més coses van caure. Van deixar el camp de futbol destruït, impracticable.
Té lògica per dues qüestions. Allí estava nada menys que l'escola de transmissions de l'exèrcit del Llevant. És a dir, que hi ha una gran activitat. El camp de maniobres, en terminologia militar, el camp d'entrenament,
sí, era el camp de futbol.
Era el camp de futbol. I, per complicar encara més la cosa, on està la plaça de la Panderola, ahir n'hi havia un almacén d'armament. En conseqüència, els objectius de l'aviació italiana eren els ponts, les comunicacions i els llocs que avui, si, per desgràcia, encara quan avui escoltarem les notícies, sabrem que en Ucrània, en Kiev, un missil, pues, lo mateix en el Vila-real de 1938.
Pues imagineu-vos, un equip de futbol, el Club Deportiu Vila-real, que acaba la guerra i tota la gent que havia organitzat el club queda assenyalada com el bando rival. Uns exiliats, uns a la presó, altres desapareguts, un camp de futbol destrossat. Per això Vila-real tarda tant en recuperar el futbol. I per això Vila-real, que és el clic de la qüestió, quan retroba el futbol, té un problema. La gent que retroba el futbol, que són la gent del Foguetecat, els xavals de les penyes, perquè tu la vida no la pots matar, n'hi ha des d'inici un moment en el que la gent que feia aquest club els incita a continuar sent el Club Deportiu de Vila-real. I n'hi ha discussions fortes per fer-ho, però se decidís que no. Claro, jo això ja és, ho pensava jo. Qui és capaç de recuperar un club tan assenyalat que els seus dirigents assenyalats, millor començar, saps? Dir, bueno, sí, i se decidís, que ara ho contarem, muntar. Però és curiós perquè el Vila-real, la vida del Vila-real és este carrer, el carrer Major. La farmàcia és Font de Mora, la farmàcia és Calduc, el bar La Granja, Miguel de la Granja. Al bar La Granja acudia Calduc, acudia Font de Mora, acudia Llorenç Carda, o sea, acudissin tots els que acaben d'una manera o una altra recuperant el futbol, perquè vosaltres teniu que pensar que Villarreal era un poble i la gent del futbol, que sou els que esteu així, eren els mateixos, un poc menys. Claro, la gent que vivia el futbol i li agradava el futbol, on anava? On anava la gent del futbol? Que va acabar sent el bar La Granja.
El bar La Granja, i encara recordarem, per l'edat, molts que estem així, com n'hi ha una pissarreta,
sí, sí.
I des de la barberia es dia el resultat i s'apuntava sí, la sí. Pissarra sí. I la quiniela.
Perquè veieu que la vida cíclica, això ho feia l'abuelo de Miguel Batalla, que ara ho fa a mi a la ràdio. L'abuelo era el tio, el de la ràdio. Anava i apuntava, Catarroja 1, Villarreal 2. I la gent passava, no? Mirava el resultat i hòstia, anem guanyant.
Este era el centre de sociabilitat on no n'hi havia colors. Blancs, blaus, i una iniciativa que ve per iniciativa del mateix govern. Tenim que dir que el Villarreal que estem parlant, que recupera el futbol, és un Villarreal que comença a tindre immigració. Mm. I que en cada barri se creen equipells de futbol. Com organitzem això? Com ho centralitzem? I és la gran discussió si això ho fa el Frente de Juventudes o ho fan uns particulars. És la gran polèmica i el retras de recuperar el futbol com a esport en aquest poble.
Vam parlar del bar La Granja, del carrer Major i d'un personatge, Fontdemora. Vull que mirem un poc abans de qui és Pasqual Fontdemora i parlem de. Gràcies, Vicent, per acompanyar-nos. Mirem qui era Pasqual Fontdemora.
Pasqual Fontdemora lo fue absolutamente todo en el Villarreal Club de Fútbol, ya que además de ser un jugador importante en su época, acabó siendo directivo, presidente y sobre todo el gran salvador del club en varias ocasiones. Fontdemora es el único presidente que jugó como titular en el primer equipo, siendo un jugador muy importante en el Foguetecaz, aquel que ganó el campeonato amateur y estuvo cerca de la final del campeonato nacional en los 50. Los que lo conocen lo recuerdan como un futbolista de calidad y de mucha clase, siendo un centrocampista con llegada.
Como jugador muy técnico y muy buen jugador.
Era un enamorado del fútbol.
Pasqual Fontdemora jugaba muy bien al fútbol, pero no era digamos, un hombre de choque, un hombre, no. Tocaba, era un jugador de aquella época que no había mucho.
Su pasión.
Su vida. Nació futbolista y murió futbolista. Murió con las botas puestas.
Fontdemora era el capitán, Fontdemora era el jefe, hombre, Fontdemora.
Tras su periplo como futbolista, que duró casi 15 años, decidió hacerse con las riendas del club tras los problemas con las directivas, llegando a ser jugador y directivo a la vez.
Pasqual, que era un enfermo del fútbol, pues se retira como jugador, pero no quiere desligarse. Entonces va de directivo, va de dirigir a los juveniles, va de secretario técnico y acaba siendo presidente. Y como presidente le cuesta una fortuna.
El hecho de ser presidente, él tenía más, era más aficionado, jugador de fútbol, él lo vivía de tal manera que a veces pues hacían cosas que no era de pensar y decir, oye, no. Él lo tenía una pasión tremenda en el fútbol.
Dejó el fútbol como futbolista y entró en la directiva. Y a raíz de ahí, todo lo demás.
La misma gente que integraba el Foguetecaz entró a formar el Villarreal. Y de ahí que continuara, no sé si ya fue presidente directamente.
Si como futbolista era ambicioso, como presidente lo fue más. Siendo su gran objetivo llevar al Villarreal a lo más alto y que lo conocieran en toda España.
Fontdemora era un apasionado del fútbol, él tenía una afición loca y él quería tener siempre lo mejor.
Un ganador nato. Y la verdad es que yo en la época de cuando estuve de segundo entrenador lo viví ya esa época y bueno, sí, la verdad es que era tremendo, estaba metido en todo.
Él si hubiese podido hubiese subido al equipo a primera.
Siempre recurrían a él.
y es el que hace, dijéramos, pues bueno, hacía falta. Si no hubiera estado Fundemoral, posiblemente el club no lo hubieran cogido en segunda A, lo hubieran cogido mejor en preferente. Se merece un homenaje, como se le ha hecho muchas veces, y se le reconoce, y siempre que se habla de Fundemoral siempre se habla para bien, porque ha sido, dijéramos, el fundador de este club.
Su primer gran logro fue llevarlo a la tercera división en el 67, en una etapa en la que encadenó el ascenso a la segunda división en 1970.
El equipo del 70 yo creo que es el que hace posible todo esto. Es decir, es el que hace posible que te creas que eso, pues que un equipo en aquel entonces con 30, en una ciudad de 30.000 habitantes, pues pudiese jugar en segunda división, pues fue todo un hito, ¿no? Fue comparable a eso, a ese cambio tan importante, ¿no? En que lo que ves son ciudades, lo que viene a jugar aquí son equipos que han estado en primera y que han bajado. Te da un caché diferente a lo que estabas viendo.
Su segundo gran logro fue 20 años después, ya que en el 91 volvió a llevar al equipo a segunda, una etapa que es clave en la historia del club y su futuro.
La primera persona que había apostado, que hubo un impasse, que a veces se lo dejaba, que volvía a entrar, pero siempre que había algún problema en Villarreal de fútbol, la gente en Villarreal siempre recurría a Pascual Fondemora. Y él siempre, era su pasión, era su equipo, era su pueblo, y él nunca decía que no.
Yo creo que para él supone el culmen ya, de decir, ahora sí que lo he conseguido.
Este equipo estaba muy unido, había una piña tremenda, había un feeling entre todos los futbolistas, y ese fue el que nos llevó.
Con la ayuda también de las televisiones y esto, pues hace que el equipo, pues eso, que año a año vaya afianzándose y haciendo mejores clasificaciones para poderse mantener.
Si ya había salvado al club en los 70 y en los 80 varias veces, ya que siempre estaba ahí en lo económico, fue en los 90 cuando lo hizo ya de forma definitiva, ya que se hizo cargo de las acciones para pasar a ser Sociedad Anónima Deportiva.
Las decisiones del fútbol eran de él.
Era el CEO, rey y señor.
Sí, o sea, sí.
Nos decía que estaba preocupado porque tenía que hacer la S.A.
¿Quién acudió del primero? Pascual Fondemora. ¿Quién puso el primer dinero? Pascual Fondemora.
No solo en metálico, sino porque Pascual además puso también sus bienes al servicio de... Claro, había navales y tal, porque reunir el metálico no es fácil.
Tras 8 años en segunda, la enfermedad le impide seguir al frente, por lo que debe dar un paso al lado y vender el club.
Ya se hace mayor y los hijos le empiezan a decir, padre, esto no puede ser, deberías... Y es cuando vende las acciones a Fernando Roche.
Él lo sabía, lo que pasa que, claro, no lo decía. Y entonces él hacía que muchas cosas, o sea, se dejaba llevar, y entonces cuando decidimos que tenía que venderlo porque él no estaba bien y no podía ser, después a la hora de hacerlo fue duro, porque el día antes de firmar no quería firmar, se le cruzó los cables y no quería firmar.
Él se dio cuenta que no podía seguir con ello, ¿no? Porque entonces no lo dijo, y oye, yo quiero venderlo, pero dijimos, ¿pero de verdad que quieres venderlo? Porque claro, nosotros en ese terreno no habíamos entrado nunca. Me dijo, sí, sí, quiere venderlo. Y a partir de ahí, pues, junto con José Manuel, pues, vamos escuchando gente que quiere comprar, gente que tal, y aparece la opción de Fernando.
Ese año, que es Pascual, ya está muy... empieza a tener su enfermedad, empieza a estar desconectado del club, la familia quería vender el club, pues ya no era lo mismo. Es decir, yo cuando los primeros años llamaba por teléfono y le decía a Pascual que para la nómina de mañana necesitamos tanto. Sube, me daba el dinero, me daba un talón y se había acabado la historia. Pero ya ese año no. Hay dos o tres posibilidades de que haya gente que lo compre, y sobre el mes de marzo o abril me dice que vaya a ver a Fernando Roche. Y bueno, a partir de ahí, pues todo da un cambio.
A nosotros nos lo dice José Manuel, que oye, que Fernando Roche quiere comprar el Villarreal y tal. Y recuerdo que era una feria de Orlando, una feria cerámica de Orlando, y en uno de los pasillos me lo encuentro de cara y digo, Fernando, me presento, digo, soy Joaquín Fondemora. Digo, oye, nos dice, o sea, sí, yo estoy interesado en comprar el club. Y digo, bueno, pues nos ponemos en marcha, nada más lleguemos a España, pues vemos a ver, hablamos y así empezó todo.
De la mano de sus hijos, cerró el traspaso de poderes y acciones a manos de Fernando Roche. con lo que el 15 de mayo de 1997 empezaba una nueva era.
Com vos ha dit al principi, jo crec que aquesta història nostra, aquest moment, serveix per a moltes coses, per a celebrar, però a mi m'agrada perquè serveix per a reconèixer a gent que realment ha quedat eclipsada per tot el que han viscut, no? I jo crec que la figura de Fontdemora, els que esteu així, jo crec que no n'hi ha ningú que realment no hagi format part de la seva vida, els més joves, però la gran majoria, el 90%, el futbol era Pasqual Fontdemora. Per això jo he vist el que va aconseguir. Jo vull parlar amb el seu fill Joaquín, li demane que puge, d'ell, de Pasqual Fontdemora, que realment crec que és un bon moment per a fer-ho. No sé si serà fàcil parlar d'un pare. Joaquín, has estat parlant molt últimament, no?, de ton pare. Crec que portes uns mesets. Que és...
Sí. Bueno, sí, però jo crec que... parlar de ton pare i veient el reconeixement que té per tot el poble, per la seva ciutat que ell volia tant, pues la veritat és que tant per a la meva germana, per a mi, en fi, per a tota la família, pues és un gran orgull i una satisfacció el donar a conèixer passatges de lo que va passar en aquella època i que si no estàs molt, molt propeta d'ell, pues no se coneixerien. I que formen part de la història, com molt erudit també estava contant Vicente antes, no? que formen part de la història d'este Vila-real, del tindre un equip 100 anys en un camp que té 100 anys també, perquè té 100 anys i ahí continua estant. Entonces, crec que totes les aportacions que puguen fer les persones que han estat vinculades durant aquests 100 anys al Vila-real i que les conega tot el món, perquè al final són de tots, el Vila-real és de la ciutat, és dels socis, és de Fernando Roig, per supost, però la passió i l'amor que tenim la gent de Vila-real al Vila-real, pues crec que aquestes coses es tenen que compartir.
Jo l'altre dia del diari me dient contamos un poc la història de Vila-real i vas titular Fontdemora l'altre Roig, perquè vas dir, és que el paral·lelisme és brutal, o sigui, jo, els personatges com a tal, la personalitat, el capacitat de veure més enllà. Jo, n'hi ha una cosa de lo que vas parlar en tu i la teva germana que no m'ho lleve del cap. Pasqual Fontdemora va patir l'enfermetat de l'Alzheimer. Quan el Vila-real estava en primera, pobre, el va viure, però ja, diguem, tèrbolament, o sigui, ell sabia que estava en primera, però perdia moltes coses. Però perquè entengueu què era el Vila-real per Fontdemora, ara ho explicarem, quan ja estava molt malet, de vegades quan li venia una llum, retallava les coses del Vila-real i se les pegava al capçal del llit i quan arribeu ell estava allí dient
Sí, sí, així era. Ell tots els dies tenia la premsa, la llegia diverses vegades, no? I quan hi havia notícies de Vila-real és cert que les retallava i molestava, o les portava en la cartera i molt les ensenyava, no? Sí, ell, han guanyat, avui han guanyat.
Ell possiblement se recordaria més del Vila-real que de molta gent del seu entorn proper, o sigui, més quasi de familiars, a veure que el Vila-real, fins que se'n va anar, era el seu modus vivendi.
Sí, el Vila-real ha sigut no tot, no? O sigui, sempre ha estat vinculat, sempre l'ha vingut i ha sigut pues algo molt important, no? Per lo que estàs dient en la similitud en Fernando Roig, en el futbol, n'hi ha dues coses que són molt importants. Pues una és tindre ganes d'estar ahí, no? I l'altra és tindre diners per estar ahí. Entonces, si el futbol necessita diners per a triomfar, el futbol necessita que les persones que estiguen al voltant d'ell, a més de ser uns bons gestors, siguin generosos, perquè n'hi ha moments que... pues que les coses no hi sem com tu vols, no t'arriben els ingressos que necessites per fer l'equip que consideres que té que estar i entonces te toca rascar el bolsillo. Entonces, ese és el moment en què se té que ser generós. No se pot, si tot són promeses i si esperes que te tornen l'IVA que diuen, no? Per pagar-te alguns, pues malament.
Estàs fotut. Jo recordo ton pare així, que s'alçava i deia sí, n'hi ha molts diners, però tots vaig a la rajola. Al futbol no en fiqueu ni un. Esa frase
sí,
era...
És una frase d'ell, sí.
Pero bueno, es que era China, ¿no? Es, voy a decir, es, no es Montpare o Fernando, es decir, el Sequi, tú imaginas que en aquella época estaba ¿cómo le dirían? Dimitri Peterman, era, sí. Que anava a comprar en equipos y mira la destrossa que va a fer. És dir, si
això anava a dir-te, la família Font de Mora, tu i la teva germana, ja vos vas preguntar una volta, heu comptat els diners que ha pogut ficar Pasqual Font de Mora? Perquè el futbol de Pasqual Font de Mora no era el d'ara, no hi havia ingressos televisius, vivies de socis, de la poca publicitat que podies fer, era deficitari total, o sea, sí. Sempre acabaves ficant diners. La història era empatar, o sea, dir, hòstia, si fique un duro, millor que si en fique dos. Però quants diners ha pogut gastar Pasqual Font de Mora mantindre el Villarreal 40 anys?
Pues no ho sé, perquè dic, no és que no ho vull dir, verdaderament no ho sé.
No ho saps.
I serà el seu món, i nosaltres ahir, igual que en les empreses sí que vam entrar, i bueno, ell ens va convidar a entrar, ahir no estàvem convidats. Estàvem convidats a anar al futbol, però del futbol que va dins del despatx, no.
Era d'ell.
Sí.
Ell era un futbolista. Tu me vas dir, mon pare se va morir futbolista. O sea, va anar a ser futbolista, va ser futbolista de l'equip del seu poble. Diu Batiste Lluent que a ton pare l'ofereixen anar al Collano i diu que no. I diu, va acertar Pasqual. Jo me vaig equivocar. O sea, ell era futbolista, li apassionava el futbol, jugar-lo, viure'l.
Sí, home, com a anècdota te diré que encara el BMW, que encara el conserve, tinc unes botes d'ell que les portava sempre en el cotxe perquè ja no jugava... Ell només va jugar a futbol. No va practicar cap esport més. És el meu fill ha eixit d'ell, jo no. Jo sí que he practicat molts esports, però ha sigut, quan va deixar de jugar a futbol, no va jugar a tennis, no va eixir a córrer, no, l'únic que si li cridaven per a fer patxangues anava i jugava. I llavors sempre portava un parell de botes en el cotxe. Jo crec que no va deixar mai de sentir-se futbolista.
I ese cotxe que li ha pegat la volta a Espanya veient partits de futbol i que tu te l'has quedat. O sea, ese cotxe és quasi un icono del Villarreal, no? O sea, jo me recordo anar a camps de futbol i estar el cotxe de Pasqual Font de Mora aparcat fora, no? Està ja està així.
Sí, sí, el tinc tal qual ell se'l va deixar, el cordonet groc i blau de Sant Pasqual, el pin del Villarreal penjaet, les botes de futbol, i algun periòdic.
Ell juga al futbol, per cert, perquè no el coneguen, quin futbolista era? Així diem que era un migcampista, era un cani, tipus cani, no? O sigui, un cani, diguem, que fugia de les patades, però que tenia més classe que...
Sí, jo no l'he vist jugar. Jo, mentira, jo l'he vist jugar, però era molt menut i no tinc el record de com a futbolista. Ell, entonces, quan jo vaig néixer, ja no era professional del futbol, per dir-ho així. L'he vist jugar en el camp del Villarreal, recorde unes fotos... crec que algunes ha donat a l'arxiu històric, en les que estic en ell i que em diu, estava darrere la porteria, vine i ens farem una fotografia. Però no recordo, però bueno, per lo que ha sentit a tot el món, pues això, que tenia molta classe, ell sempre deia que li pegaven les dos cames, que el baló el tenien que tirar als peus i no un metro davant, que això era dels jugadors bons, el tiren al peu, no? I que tenia una bona pega, no?
Acaba el Foguetecat i hi ha un moment en què hi ha molta indecisió. Hi ha directives, una directiva, una altra, perden diners, i ton pare se fica dins del futbol sent molt jove. O sigui, acaba ja, comença a fer d'entrenador i de cop se fa president del Villarreal i és el que, bueno, se fa president ahir i acaba sent president fins que el ven.
Sí. Jo en aquesta època poques coses, però poc puc dir, no?, d'aquest tema, però sí que te diré que també pues, era prou minut i me'n recorde que els diumenges, diumenges per la vesprà, pues, potser jo tindria 7 anys o crec, o més o menys, no? Pues, per aquella època o un poquet abans, a lo millor, pues, se va comprar una televisió en casa. Mm. Crec que serien de les primeres que eixirien i tal, perquè tots els diumenges venia tot l'equip a ma casa a veure el futbol i se ficava en el comedor i allà hi havia 15 o 20 persones com si fora un cine, no? I a mi me xocava perquè jo estava allí en ells i tots me diuen, jo no sabia ni qui eren entonces, no? Però tots me diuen coses i tal i era un ambient fumant i se podia tallar dins de casa el fum, no? Era una cosa simpàtica, la veritat és que era simpàtica.
Ell organitza el Villarreal Club de Futbol i el seu gran repte, ja veus, agarra un equip de futbol en el que ell jugava, que jugava en regional, que puja i el puja a tercera, i el puja a segon. Tu eixes sense segona divisió, claro, ell, padell, això és... El que no aconseguis com a futbolista ho aconseguis com a president. I si és potser el millor moment de Pasqual Fontdemora al front del Villarreal, inclús més que l'ascens del 90, o sigui, aquest ascens del 70?
Sí, jo crec que sí. Jo, pel que ha parlat en ell, és en el moment on verdaderament és on ell veu que la feina que està fent és molt més important del que pareix i té, i té uns fruits i unes repercussions mediàtiques que no s'havien tingut mai. Entonces, en aquestes repercussions mediàtiques, ell sempre ha ficat pel mig el nom de Villarreal. El nom de la ciutat, ho ha dit moltes vegades, i és que és així, perquè era una obsessió d'ell el promocionar el nom de Villarreal, que se senquera per tots els puestos. Inclús, jo recorde, com a anècdota, te diré que estava en Màlaga, no recordar exactament, en un equip de segona divisió d'Andalusia, li pregunten, bueno, i Villarreal i tal, pues sí, pues és una ciutat industrial i hay mucho trabajo y además, miren, si algun chaval de Màlaga quiere jugar al futbol, que venga, que en Villarreal lo probaremos y además le daremos trabajo. Y ni a una persona que va estar jugant en les categories inferiors del Villarreal i bueno, i en aquell entonces mon pare estava en la Plana i va treballar li va donar faena en la Plana, és a dir que ell promocionava la ciutat per allà per on anava.
Ton pare, jo diria que una de les seus referents és el caràcter, era un tio amb caràcter fort, o sea, com a directiu, com a president, era un personatge que un dia me contaves que quan perdia buenas noches, ¿no? Y se acaba del día.
Sí, sí. No, ell, nosaltres, quan perdia el Villarreal, tancava la boca, parlava en monosíl·labos, sí. Segur que estava reflexionant què havia passat, què no havia passat. Segur, no, ho feia així, no? Reproduïa en la seva ment el partit, perquè llavors no hi havia moviola, ni això va venir un poc més tard, no? I arribava a casa i deia... Bueno, no tinc ganes de sopar, me'n vaig a dormir. I s'ha acabat.
No... O sea, durant dos dies millor no arrimar-te a ell.
No, tampoc era agressiu, ni molt menys. No? Però el que no era conversador, en aquests moments no conversava.
Quan perdíem s'acabava el dia ràpid. No. El Puig en el 70 i el Puig en el 90. És una altra obsessió això, perquè ell li dura molt poc l'alegria de la segona divisió, li dura dos anys, i seguís encabotat en torno. Ell, tu dius que ell sempre deia que el seu logro havia estat portar a Villarreal per Espanya, o sigui, que ell havia aconseguit que este poble arribara a tindre repercussió en totes les grans capitals.
Claro, perquè era, ha sigut sempre un poble molt industrial i era una forma de poder donar a conèixer la ciutat i donar a conèixer també les indústries de la ciutat, no? O bé per els sponsors que a vegades han tingut, o, bueno, o bé per el mateix fet de que ja sabien que tal fàbrica o estava en Villarreal i Villarreal era un equip que jugava en segona divisió, o sigui, mos ficaven en el mapa. I això era una de les seues obsessions o de les coses que més promocionava.
Consiguis el segon ascens, tu dius que aguantar l'equip en segona, la gent si ho sap, era un milagre continu, era patiment fins al final, aquella salvació en Cádiz, el gol de Cornago. Com se portava això? Com ho manejava?
Bueno, pues ell ho manejava compartia repetís de Portes Cabanyes compartia poques coses. Nosaltres li vam encara de preocupació, encara de bueno, li diem a veure què, però la veritat és que ell també ens mantenia sempre un poquet al marge de tot el que era la preocupació, igual que en les empreses, no? En les empreses sí que ho podien conversar tot. Això era tabú per a nosaltres. Això, repetir, era la part on nosaltres no podíem entrar, que segurament hi ha molta gent en Villarreal que ha sigut directiu i que sí que ha entrat i que podria aportar més coses, no? Jo ahir poques coses puc
aportar. Però tu el veies que Padell era, suposo, el disfrute, no? La seva vida era el futbol.
Sí, ell de fet,
Bueno, tota aquesta època va ser, no complicada, però va ser en la pressió que sol haver per guanyar, per mantenir l'equip, per estar ahí, per tindre bons jugadors. Fitxem a Puche i tot jugant tot l'any perquè venia de ser
màxim
golejador de segon, el fitxem i així pues, se lesiona i bueno, l'operen i tal i no juga quasi tot l'any, no? Bueno, pues coses del futbol llavant.
Parlant de fitxatges, ton pare fitxa a Llaneza.
Sí.
Eh? O sea, si n'hi ha molts fitxatges importants del club, però això és gordo, eh?
Sí, jo crec que, òbviament, és una de les pedres angulars del Villarreal de antes i del Villarreal de ara, no? I, pues sí, pues va ser, érem amics de la família fa un munt d'anys, no? José Manuel Llaneza també era un enamorat del futbol, havia sigut president del Pusol. I sempre que s'ajuntava amb mon pare pues parlaven i tenien relació. Després va portar els germans Claramunt perquè ell els coneixia molt, que eren de Pusol i tal. I bueno, i al final pues, era una persona molt formada, José Manuel Llaneza, havia estudiat en Deusto, era economista, no? I quan l'RSA, pues, ell pensa que pot ser la persona adequada per a dur el Villarreal, no? I contacta amb ell, li comenta el tema i José Manuel, com amic entonces, i enamorat del futbol, pues, no sap dir que no i també ha sigut bo per tots. No?
Si canvi, vos pillen un moment molt difícil a vosaltres. Morta mare, esteu passant un moment molt dur, sí. Ton pare comença a caure malalt i teniu que manejar-ho tot. Claro, és un moment vital, és José Manuel el que ho lliga, la sí. Tot germana diu... Hi ha un dia que diu no la venc, l'altre dia diu sí, al final, dia de firmar, vol tirar-se enrere. Claro, sí. És el seu xiquet durant 40 anys, un tipus que el club el crea ell, el fa créixer, el puja a segon, el torna a pujar a segon, el ten segon, i sí sap que se té que desfer d'ell perquè l'enfermetat no impedís portar-lo, però en el fons no vol, no? No vol anar sent.
Sí, tota aquesta època, sobretot quan es comencem en el tema de la S.A., pues la S.A. és quan ma mare té l'accident, nosaltres ens desplaçem en València, en la sala d'espera de l'UCI, esperant tots els dies els dos informes que ens donàvem, ens quedàvem a dormir allí, ens tornàvem, mon pare estava allí tots els dies, no se manejava, i va ser molt difícil perquè, clar, se tenien que prendre moltes decisions, ell... venia constantment gent a parlar en ell, no? I al final, pues, això, apoyat un poc en la directiva d'entonces i en l'alcalde Allet, no? Pues, se va poder dur a terme, però això sí que va ser complicat perquè ell, claro, no estava, entre que ja es començava, ja, bueno, ja tenia la enfermedad, no? I el que estava vivint en aquests moments, perquè ma mare s'estava morint. O sea, no...
Jo et dic una cosa, ahir qualsevol persona normal no fica quasi 75 milions de pessetes a algo que saps que tu no estàs bé, que ja és la part final de la teua vida, i ell acaba dient, hòstia, salve el club, 75 quilos, ja veure per on prendre la trona. O sea, li supera tant que diu, vale, jo sé que això ja, lo que ve ja no és per mi, però no vull que desaparegui aquest club, no vull. O sigui, claro, ell el sent tan propi, que, claro, tu com a fill o qualsevol persona de l'entorn li diria, Pasqual, ja està bé, que vinga un altre. I si no ve ningú, s'acabó.
Sí, això ho comentàvem, no? Per algunes vegades, per què no t'ho dius? És que ja, no? No era més fort que d'ell. Era una...
Sí, li podia.
Sí, tinc que dir així, era no... a ell no li sabia mal res al Villarreal, res. Li era igual... ficar els diners que tinguera que ficar, com es va ficar i quan es va ficar, que fer-se 1.000 quilòmetres en un dia i al dia següent pues, quasi 1.000 més tornant, no? Si tenia que anar a la Corunya, és dir, no res, ell no si podia ho compaginava també en la família, no? Però no li sabia res mal per a el Villarreal perquè era algo que portava tan dins que, i tan interioritzat i havia estat tant de temps que ja ell era, pues bueno, m'imagino jo que era com a propi, no? Era una cosa que no te pots desfer d'ella. I per això, quan anem a firmar, no? Pues i ese dia, me'n vaig, no te'n pots dir. La meva germana diu, no te'n pots anar, que tenim que anar a la noteria. Ah, sí? Però jo no vull vendre el club. Bueno.
O sea, teníeu els papers preparats, roig esperant, els mitjos de comunicació,
estava tot fet. El dia tal, a les 12, tenien que anar a signar. I entonces me crida la meva germana, bueno, ho van parlar antes, la veritat és que no és que me crida, van parlar perquè clar, sabien què podia ocorrir,
que podia fer això.
Estava, era habitual pues que mos diguera una cosa, després pobre s'olvidara, o jo no ha dit això, i entonces quan s'enrocava, quan se tenen aquestes malalties no tens que ficar-te caput perquè no vas raonar. Tens que dir, bueno, pues vale, d'acord, no passa res. Ja, i que passe, i se van tranquil·litzant, i després pues, li pots donar la volta. No? I és el que van fer, pues, la meva germana el va agarrar, vamonos a dar una volta. Se van anar a València, vam tornar, i a veure, fica't esta jaqueta, fica't, ui, que guapo estàs, ala, mone a la notaria. Al matadero, que diu la meva germana. Diu, vamonos al matadero. I, de fet, en les fotografies que han eixit, al principi està serio, està serio, perquè era m'han llevat el xiquet, i després, pues, ja el veiem, quan està en la camiseta en sí, Fernando, pues, ja s'enriu, perquè veu que entén que el que ha fet està ben fet.
Això no va dir-te, tu li dius a Fernando Roig, te dóna la vida de mon pare, fes el favor. Hem tingut sort, eh? O sigui, al final, diguem que... per tu, per exemple, la responsabilitat de tu i la teva germana és dir, el club el veneu vosaltres, perquè ton pare sí. Té una noció, però eres tu el que decidixes. Tenies altres opcions, altres compradors, altres personatges, sí. I acabes decidint Roig, pues, suposo, per José Manuel o perquè tu vas acertar, eh? Menos mal, vas estar clars ahí, eh?
En fin, jo crec que no és mèrit nostre, és mèrit hasta de Fernando de voler comprar el Villarreal, no? Perquè podia també haver comprat algun altre club i se va decantar per el Villarreal. Jo crec que és, al final va ser faena de tots, no? I pues, per això, pues, si tenim 100 anys en el mateix puesto i celebrem els 100 anys estan en primera... és perquè tots els que han format part del Villarreal ho han fet bé.
Pues gràcies a Joaquín i a Pasqual Fontdemora, avui estem així i saltem a Fernando Roig. Vos convido a veure i a escoltar el president del Villarreal recordar ell estos 30 anys i tota aquesta història que hem recordat nosaltres. Així que donem pas a este diàleg. Jo crec que és un diàleg i una cronologia de Fernando Roig al front del Villarreal i les seves vivències. O sigui que anem en ello. Gràcies, Joaquín.
A tu.